Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Bon dia i bona hora. Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Un dia més, una vegada més, sempre amb l'intenció i les ganes, que no faltin, d'acompanyar-vos i portar a terme tot aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja hem començat tota la programació d'avui. Avui, que és dimecres, 12 de febrer, edició número 3720, i ho enllacem ja amb aquest espai que us vol acompanyar fins a les 12, fins al migdia, quan gairebé passem 3 minuts de les 9. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor del món mundial, sempre ho destaquem així. I a més, si voleu dir qualsevol cosa i voleu comentar, opinar, enviar-nos un missatge de WhatsApp, us animem a que ho feu al 638 58 99 88. Molt fàcil, o exactament el mateix al correu electrònic calaixera@rtb-alvendrell.cat. Anem cap al contingut. Per començar, de fet, sempre anem així, anem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També ja hem preparat una primera cançó que escoltarem per posar ritme. Amb això arribarem a l'actualitat i les informacions destacades del dia. Els esports amb en Jordi Grell i el repàs que sempre fem a les principals portades dels diaris. A banda... també anirem a altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, bulletins previstos i habituals. I amb això seguirem i saltarem a la segona part de Calaixera amb més qüestions. Cada 15 dies marxem cap a l'òpera, secció musical, que ens aporta en Toni Gallardo. I també, com ja és habitual, tota aquesta informació a nivell comarcal, en aquesta fusió de programació entre la ràdio i la televisió, el Connecta 14, un espai conduït i presentat per la nostra companya Sílvia Martínez, sobre això, sobre actualitat diversa de la comarca. En aquesta ocasió, la Sílvia ha pogut parlar i entrevistar en Jordi Pascual, responsable de Torclum, una empresa d'oli important i de proximitat aquí a la comarca, però a més també és el representant del sector d'Unió de Pagesos. Així que en Jordi Pascual pot explicar moltíssimes coses sobre aquesta situació actual dels pagesos. A les 11 actualitzarem les notícies altra vegada com pertoca i ja saltarem cap a la tercera i última hora. En aquest punt farem una àmplia repassada a l'agenda. També tenim nova secció del Temporada, perquè justament aquesta setmana comença ja una nova temporada del Temporada, amb propostes interessantíssimes a nivell familiar, sobretot per començar, secció que portem a terme amb l'Oriol Toldrà, en aquest cas. I després ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades, que també és aquest punt important de xerrar, parlar amb vosaltres i d'interactuar en primera persona pels canals habituals, que ja hem dit, via WhatsApp, via correu electrònic, però també, sobretot, via telefònica al 977 15 70 69. Molt fàcil, 977 15 70 69. I això, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. I sempre ho recordem, això és casa vostra, molt ben trobats.
Calaixera, un programa unicat de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Sempre comencem per aquí i diem que és la primera informació de servei. El temps, la previsió del temps amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
Dia tapat i possible canvi de temps, no, Marc?
Sí, tenim a les portes una miqueta de precipitació que estan tant pel sud del país, desdibuixada, esqueixada, poca cosa en conjunt, però vaja, que es podia afectar de cara a les properes hores. Per tant, la majoria de la jornada d'avui vindrà marcada per aquesta nuvolositat, igual que tenim hores d'ara, i no descartem que durant aquest matí fins a migdia pugui caure alguna gota. Poca cosa en conjunt, però no ho descartem. De fet, amb el radar veiem com va avançant una zona de precipitació que avança de sud cap a nord i es pot anar, podríem dir que escombrant. No són taques gaire importants, més aviat febles, però vaja, que poden caure algunes gotes. Amb unes temperatures avui que quedaran una miqueta més curtes per falta d'insolació i la situació marítima també molt tranquil·la per a tots els quadrats costaners de la comarca.
Perfecte, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Actualitzem, a més, les temperatures, si et sembla.
Això mateix. Ara mateix tenim 12 graus al Vendrell, són prou altes a hores d'ara, eh? No baixen gaire aquesta temperatura. Els mateixos que a Coma-ruga i també a l'Observatori de Cunit, i en el cas de la Bisbal del Penedès tenim 7 graus de temperatura.
Fantàstic. Que vagi molt bé. Fins demà, Marc.
Fins demà. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Massa por per tan poc.
Miquel Abres presenta un nou disc que es diu 1977 i d'aquí sorgeix aquesta cançó que posem per això, per agafar ritme avui dimecres. Massa por.
Serien gotes d'esperança lluitant en l'única partida on tots som guanyadors, però som ocells perduts en l'univers. Som neguit constant, travessem les pors, que res no ens pararà, i junts avançarem, fent nostre el camí per poder ser lliurats. Tan poc perill, massa por per tan poc perill. La vida passa i tu esperant el teu torn. El temps no frena, el temps no espera ningú. No deixis mai de caminar pels racons on tu i jo ens vàrem estimar. Però som ocells perduts en l'univers. Neguit constant, travessem les pors, que res no ens pararà, i junts avançarem, fent nostre el camí per poder ser lliures. Travessem les pors, que res no ens pararà, i junts avançarem, fent nostre el camí per poder ser lliurats. Massa por per tan poc perill, 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 massa por per tan poc perill.
Miquel Abres, per començar, primera cançó d'avui amb aquesta nova cançó, Massa por, per posar ritme i per començar Calaixera, com ens agrada, en directe, com ha de ser, el 107.1 de la FM.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i gairebé 11 minuts. Notícies. La Direcció General de Política i Mines ha publicat al BOE la resolució desestimant el projecte de la línia de molt alta tensió, la MAT, entre Balmuel i Begues. A mitjans de desembre, el govern espanyol va confirmar que arxivaria un projecte de l'empresa Forestalia que va topar amb l'oposició de les administracions del territori. El Ministeri per la Transició Ecològica havia autoritzat inicialment la declaració d'impacte ambiental, però en condicionava la viabilitat pel vistiplau de la Generalitat, que va emetre un informe de biodiversitat resultat negatiu. Ajuntaments, consells comarcals, diputacions, entitats i particulars que van presentar nombroses al·legacions de rebuig davant d'una línia que denunciaven trinxava el territori. El projecte de l'AMAT entre la localitat aragonesa de Balmuel fins a Begues, travessant les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Baix Penedès, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, estava vinculat a la construcció de 3 centrals eòliques i una de solar fotovoltaica. Precisament, el Ministeri per la Transició Ecològica ha publicat l'acord que desestima aquest projecte solar batejat com a Jaime I, amb 38,2 mil watts de potència instal·lada i la seva infraestructura d'evacuació a l'AMAT de 400 kilowatts. Segons la resolució del BOE, el promotor ha assumit que el projecte d'AMAT i de centrals eòliques i solars vinculades resulten inviables davant l'informe negatiu de la Generalitat. I encara parlant del territori i de la salvaguarda d'aquest territori, la Direcció General d'Energia ha autoritzat la construcció de la planta solar de Palous de 3.700 panells fotovoltaics a Bellvei. Es tracta d'una central de 2,16 megawatts de potència instal·lada i infraestructurada d'evacuació amb línies subterrànies a 25 kilovolts. La promotora és l'empresa de quadres Planta Fotovoltaica Isaela, que té la seva seu social a Castellvell del Camp. La declaració d'utilitat pública implica una expropiació de béns urgent que sotmetrà a un període d'informació pública i que ja es va fer públic en un anunci al Diari Oficial de la Generalitat l'11 de juliol de l'any passat. I com dèiem, parlant d'aquesta salvaguarda del territori i fora d'aquestes plantes fotovoltaiques o de línies d'alta molta tensió, la renaturalització de les 30 hectàrees de les madrigueres a Sant Salvador comença ja a ser visible. S'ha retirat moltíssima runa i s'està excavant per construir diverses llacunes on hi viurà fauna autòctona. A més, s'està retirant vegetació invasora. En els darrers mesos s'ha fet molta feina, com explica la Maria Figueres, tècnica de projectes del Geben.
Hem començat a treure runa, hi havia molts abocaments il·legals en tot l'espai de les madrigueres, s'ha tret brossa, s'ha tret restes d'uralita que encara hi havia a l'espai, i ara, en les darreres setmanes, s'han començat a excavar les llacunes i a fer moviments de terres que són necessaris per finalitzar el projecte.
Les llacunes en construcció no existien anteriorment, però poden facilitar la vida de la fauna autòctona.
Són llacunes que no hi havia, però que per la tipologia del terreny quadren molt, també amb l'ecosistema que hi ha. Llavors, s'està creant una nova llacuna, similar a la que ja existia a l'interior de l'espai, com si diguéssim. Se'n farà una altra de petitona, també per amfibis, més tocant cap a la riera, i després a les llacunes exteriors doncs s'arreglarà una mica el terreny, però es mantindran com estan.
També s'han retirat unes palmeres vora de la platja que no pertanyen a la vegetació autòctona. Pel que fa a les actuacions que encara s'han de fer, una d'important en aquest projecte és la retirada d'espècies exòtiques.
Com per exemple el plomall de la pampa, que són aquestes plantes que fan unes espigues molt grans i molt vistoses. I després també palmeres, també es retirarà part de la canya, entre d'altres espècies. És un espai que per les seves característiques properes a un entorn molt urbà, properes a la riera, doncs hi ha moltes entrades d'espècies exòtiques, llavors poder-les retirar és molt interessant i molt important també.
A banda, també es plantarà molta vegetació autòctona i s'ha de construir un accés d'ous públic per arribar a les llacunes que tindrà en una zona d'avistament d'ocells. A la platja també hi queda retirar la runa, espècies exòtiques, i s'ha de refer novament la delimitació amb cordons i pals de les dunes protegides. Les madrigueres són l'únic espai natural preservat que existeix en tota la comarca del Baix Penedès.
Que és un espai molt únic. Vivim en una comarca on tota la costa està edificada, per tant, aquests espais que antigament eren molt més habituals, no? Tot el sistema de llacunes litorals han desaparegut i aquí tenim com una petita relíquia que encara queda, que encara es conserva.
Aquest espai també s'aprofitarà com a punt per apropar la població a la natura i fer educació i divulgació mediambiental, la recuperació de les madrigueres que s'ha d'acabar al llarg de tot aquest any. Més qüestions, altres notícies. La criminalitat que ha augmentat un 2,7% a la demarcació de Tarragona durant el 2024 en comparació amb el 2023. Segons el Ministeri de l'Interior, s'han registrat 48.181 infraccions penals el 2024 a la província. El Vendrell és la segona ciutat de les comarques tarragonines a on més han augmentat, per darrere de Salou, amb una pujada del 8,4%. Es deu, sobretot, a causa de la pujada de la cibercriminalitat, que es va incrementar un 73% l'any passat. El Baix Penedès també pateix un increment, però no tan pronunciat, a Calafell. En aquest municipi, la criminalitat va augmentar un 2,6% el 2024 respecte a l'any anterior. I aquelles persones que vulguin donar sang o plasma sanguini ho poden fer aquest dijous, demà, a la sala d'actes de l'Hospital del Vendrell. El banc de sang i teixits hi trasllada els seus professionals per atendre les donacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre. Les donacions de sang i de plasma són essencials per mantenir el sistema sanitari. Aquest 2025, més de 70.000 persones necessitaran rebre sang als hospitals catalans. I també volem parlar de gastronomia. El pa de calçot i el pa calçot, que són les noves creacions del forn de pa Passions. L'origen del pa, que també elabora coca de calçots. És una aposta per la gastronomia de quilòmetre zero que neix a la vinya familiar de Sant Jaume dels Domenys i arriba als establiments de l'empresa familiar de Calafell, el Vendrell i Vilanova i la Geltrú. De fet, el nostre company als serveis informatius, en Llorenç Avinyó, ha anat a conèixer una mica més en què consisteixen aquestes tradicions gastronòmiques, en aquestes elaboracions, en aquest obrador.
L'obrador de Calafell de Passions, l'origen del pa, és la factoria artesanal de tres productes derivats del calçot que es venen als establiments que l'empresa té a Calafell, el Vendrell i Vilanova i la Geltrú. Tot plegat comença a la vinya familiar de Sant Jaume dels Domenys.
Tenim la gran sort de que a casa meva el meu pare és agricultor. És qui elabora aquests calçots. Nosaltres l'ajudem tant en la plantació com en, durant el procés i ara aquesta recollida. Llavors, allà mateix a la vinya els podem coure a la flama, tenim les vinyes al costat, llavors d'aquests sarments que queden els coem allà mateix.
La més destacada creació de Passions és el pa de calçot, resultat de moltes proves que ha esdevingut una de les grans novetats d'enguany i que implica una feina artesanal i moltes hores de repòs.
És un pa rodó, un pa que porta més de 12 calçots a la seva massa, un pa que també porta massa mare i fet amb farina ecològica i amb un llarg repòs.
Això ja és un altre tipus de farina, fem un 50% T80, que és farina molguda a la pedra, és un semi-integral, i després una altra farina que també porta una part que és molguda a la pedra. O sigui, estaríem amb una farina d'uns 60-65% de molguda a la pedra. El gran secret d'aquesta massa, aquí no anem a 24 hores, aquí ho fem tot seguit, però amb molts reposos. Ara mateix el que estem fent, li estem fent una autòlisis, després d'haver-li introduït el 80% dels calçots. Ara després seguirem, li picarem massa mare, tornarem a amassar amb el reste dels calçots i amb tot el procés estarem fins que puguem formar unes 3 hores, 4 hores màxim. I després li faríem la fermentació, que com a mínim serà de 3 hores.
L'altra aportació és el palçot, un pal de pa de calçot ideat per esdevenir un snack de quilòmetre zero.
I del mateix massa del pa fem el pa calçot, és a dir, el calçot unitari, que és un calçot amb salsa dintre i embolicat amb la massa aquesta.
Per arrodonir la proposta, la coca de calçot, que ja estava inventada, però que l'obrador de Passions es fa d'una manera pròpia.
Seria una coca enramada, una coca de recapte, que elaborem la base, una base que fa un repòs de 24 hores, superimportant, i llavors un pic ha fet el repòs, i posem la salsa i posem els calçots cuits. I per sobre ho decorem amb les avellanes de la trencadora.
El resultat agrada a la clientela.
La gent està encantada. Crec que és una manera molt fàcil de poder menjar calçot, de portar-lo a casa i que tota la família se sorprengui sense la feinada que comporta fer una calçotada, i és algo que no tothom pot fer un dimecres al vespre.
Totes les creacions duren mentre dura la temporada de calçots.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí al 107.1.
Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Les 9 i 22 minuts. Arribem a la crònica esportiva, una feina d'en Jordi Grey. A la seguida busquem, no era aquest justament la crònica que teníem preparada i que ja és habitual que ens aporti, com ja hem explicat, el nostre company. Ara sí, aquí ho tenim.
Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell per 4-1 al camp dels Pallaresos en un partit disputat aquest dissabte i on els jugadors de Salva Pérez veien com els locals, deixant el partit ja força encarrilat, ja havien entrada la segona part, de fet el descans els locals que ja anaven perdent el marcador. I finalment a la segona part, doncs, només Fabio Navarro aconseguim aquí una mica el marcador ja al tram final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el mestre, el Salva Pérez. Hola, bon dia.
Sí, bon dia, Jordi.
Bé, ho dèiem, que era un camp complicat i al final doncs no es va poder treure res de positiu.
Sí, sí, bueno, un camp complicat, molt, molt estret, i bueno, hem començat un partit molt trabat, la pilota sortia moltes vegades fora, saques de banda, corners... a part, bueno, un Pallaresos, pues bueno, molt diguéssim, molt agressiu, feien moltes faltes, ens han parat de totes les jugades d'atac, pues d'alguna manera les han frenat, i això, pues, sumat a l'arbitratge, un arbitratge molt caser, ens han pitat almenys 6-7 fores de lloc, que potser alguno, pues, era una jugada perillosa que potser pues, molt justo i per no dir que no eren. També amb les tàrries amarilles, o sigui, estaven sent més agressius al Pallaresos i les tàrries grogues pues, eren per al Vendrell. A la primera part ja portaven 3 tàrries grogues que d'alguna manera pues, això condicionava. El gol d'ells, bueno, d'un xut de Junyà, no han estat atents de saltar, de parar d'aquest xut, i ens han anat a la primera part amb un 1-0, però repeteixo, és que no deixaven jugar, ja bé per el tema del camp o bé per moltes faltes que ens han pitat i els fora de lloc. Després a la segona part, pues bueno, hem intentat parar amb l'àrbit, que bueno, que pitessi d'alguna manera que sigui més imparcial. Però bueno, ha continuat la línia i ens fan el segon gol d'un llançament de córner, el set tan estret, però bueno, han fet un llançament molt tancat, directe a la porta, i bueno, ens hem fet el gol en pròpia porta, no? Ha refusat en el porter i s'ha colat cap a dins. A partir d'aquí, però bueno, sí que hem intentat baixar la pilota, intentar jugar... hem fet alguna aproximació de llançaments laterals, hem tret algun córner, però bueno, a l'àrbit és que continuava la seva línia i quan hi havia perill, diguéssim, pues pitava. Inclús ens ha pitat un parell de faltes a favor que eren jugades de contraatac i ens han tallat al joc. O sigui que era un desesperar, s'ha fet desesperar des de la banqueta cridant-li perquè és que era surrealista, no, lo que estàvem veient. Després a última hora, ja amb el 4-0, als últims 5 minuts, pues sí, ha tret una talla amarilla al Pallaresos i ens ha començat a pitar normal, i bueno, i arrel d'aquí pues hem aconseguit fer una jugada que ens han fet penal i l'ha pitat. I bueno, ha sigut un partit molt lleig, amb molta pilota aturada, no havia continuïtat del joc, i això pues, s'han fet desesperar d'alguna manera. I res, pues no, encara no aconseguim sumar fora de casa.
Amb aquesta derrota, a més, ja són 4 partits sense guanyar, i a més són 4 partits on heu encaixat 15 gols, que evidentment és una xifra que, doncs, si es va encaixant tant, doncs evidentment és més difícil tot plegat, no?
Bueno, sí que és veritat que estem fent un joc molt, molt ofensiu, que intentem estar jugant al camp contrari, i això, pues, bueno, és un risc, perquè tenim moltes oportunitats, però si no marquem, jo més que un tema defensiu és un tema ofensiu, de que és que no acabem de fer gols, però és que tenim moltes oportunitats i no entra la pilota. Sí que és veritat que estem jugant amb bloqueat, amb la idea, surt bé, en principi surt bé, perquè el domini el dissabte passat és que era el Vendrell, eren els que feien una proposta ofensiva. El Pallaresos pues, trencava la pilota cap a dalt, i en alguna contra pues, bueno, sí que t'agafen les esquenes i patint d'alguna manera en aquest sentit. Llavors potser són un equip una mica tou en aquest sentit, que no tenim aquesta agressivitat a l'hora de frenar el jugador contrari. Les faltes pues, potser tampoc saben fer faltes pilota a home, i això pues, sí, s'està passant factura. Res a dir, això és un plantejament que faig jo directament perquè penso que tenim jugadors de la part alta que poden fer gols, però és que no tenim, no vull parlar de sort, però és que tenim molt, molt mala sort. I sí, això és un... Assumo la responsabilitat en aquest sentit, però és que estem fent o intentant anar a guanyar el partit. I pues, si no entra la pilota, pues, tens aquests problemes.
Ara ja toca pensar el proper partit, que serà aquest dissabte, el Josep Bové contra el Calafell, per tant, derbi, a més un partit que serà especial, perquè primer doncs, hi haurà la presentació de tots els equips de la base, i això farà doncs, també que el partit comenci una mica més tard, 6:45. I bé, us trobeu contra un equip que és tot el contrari, que semblava que també doncs, estava enfonsat, i que ara de cop doncs, ha enganxat una dinàmica positiva, i de fet en els últims 4 partits ha marcat 25 gols, per tant és un equip que ara sembla que li està sortint tot, i per tant, bé, doncs, evidentment doncs, serà un altre partit complicat, i on de nou l'efectivitat doncs, serà determinant, no?
Sí, sí, bueno, juguen contra el Calafell, que l'ha fet portar una dinàmica molt, molt bona, ha guanyat 3, ha empatat 1, inclús ha aconseguit l'últim partit, ha empatat amb l'Atlètic Valls. Jo vaig estar mirant el partit i, bueno, sí que són, és un equip que està molt ben treballat, que al final pues, aquest treball pues, està donant resultats, i serà, pues, sí, exactament, serà també un partit amb un rival directe, que ens posarà les coses molt, molt complicades. Ja tenen l'informe de Calafell, intentarem contrarrestar. Ara estan fent un sistema de 3-5-2 que és una mica complicat de contrarrestar. Bueno, intentarem fer-li el camp molt gran. Estan jugant amb 3 defenses. Intentarem obrir les bandes i a veure si per els carrils intermig pues, puguem entrar. I, bueno, farem un plantejament, però repeteixo, és que necessitem guanyar i hem de agafar un risc, no? I el risc, pues, de moment, continuarem treballant igual. Jo penso i confio que a partir d'allà pues, comenci a entrar la pilota.
Doncs perfecte, Salva. Esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per el partit.
Gràcies a vosaltres. Faci bé.
Salva Pérez, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota als Pallaresos per 4-1, i ara com anem centrats en aquesta gran jornada que ens espera el dissabte el Josep Bové, primer a les 4 de la tarda amb la presentació dels gairebé 40 equips que té ara mateix l'equip roig i negre, i posteriorment un 6:45 de la tarda aquest derbi que també doncs, és important, vital, a la lluita per evitar el descens entre el Club d'Esports Vendrell i el Club Futbol Calafell. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb el retorn a l'acció de l'Espai Cilera Vendrellenca. Després de descansar la primera jornada de la segona volta, aquest dissabte, els vendrellencs que arrenquen doncs, ara sí doncs, aquesta segona volta contra el Puigpelat en un partit que es disputarà aquest dissabte al pavelló Àngel Guimerà i on l'Espai s'intentarà per fi doncs, aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim l'Albert Gené. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, primer tot, doncs, com ha anat aquesta setmana d'entrenaments?
Bé, la veritat que ha anat força bé. Hem intentat practicar coses ara amb més temps, que poguéssim perfeccionar per tal que no es notés tant els fallos principals que teníem, i ara posar-ho en pràctica aquesta setmana ja.
No sé si també doncs, heu pogut recuperar gent que teníeu a la jornada.
Sí, ara els hem recuperat quasi tots. De només tenir per ara un jugador lesionat, però bueno, en principi també en breu ja podrà comptar amb l'equip.
Ara, doncs, bé, com dèiem, comença la segona volta, per tant, ja teniu l'avantatge que ja doncs, coneixeu tots els rivals, no? Per tant, doncs, per exemple, doncs, aquest dissabte, doncs, el Puigpelat, que ja doncs ja no l'afronteu doncs diguem-ne cegues, sinó que ja sabeu més o menys doncs que us podeu trobar tenint en compte doncs el que va passar al partit de la primera volta, no?
Sí, al final el partit de la primera volta va ser el nostre primer partit, de que ens va agafar bastant freds el que és a nivell de joc. Sí que és veritat que nosaltres ja vam veure com juguen i també ens van veure, però des d'aquell moment fins ara, igual que suposo que ells, han canviat moltes coses, han canviat el sistema, han canviat les coses, i es tracta de mostrar-ho, de començar la segona volta amb moltes ganes i intentar aconseguir ja les victòries.
Un equip que, bé, sí que és cert que ara ve de dues victòries seguides a casa, però en canvi a fora sembla que doncs, li està costant més, no? Que crec que només ha guanyat un partit a fora fins ara, i per tant, bé, doncs és moment també per intentar doncs, això, intentar fer-se forts a casa i per què no doncs, intentar aconseguir aquesta victòria, no?
Sí, ja ho he estat veient aquestes últimes setmanes, porten dues victòries sobre contra un rival que nosaltres vam perdre l'últim partit de Lliga, i llavors al final ningú es pot relaxar aquí i tots els equips estan millorant i es noten els resultats, que hi ha molts alts i baixos, i hem de seguir igual, millorar tot el que estem fent i sobretot pues, estar més encertats de cara a porteria, principalment.
Doncs perfecte, Albert, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Merci, moltes gràcies a tu.
Albert Gené, capità de l'Espai Ciril i la Vendrellenca, fem una mica de prèvia d'aquest primer partit de la segona volta, que serà aquest dissabte al pavelló Àngel Guimerà contra el Puigpelat.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
I canviem de toc informatiu, perquè saltem ja cap a les portades. Les principals portades dels diaris, avui que són dimecres 12 de febrer, començant pel diari de Tarragona. Una portada dedicada al feminisme, sempre és 8M, les dones ja són el 20% dels futurs pilots a les escoles de Reus. A l'actualitat hi ha 260 dones pilot a l'estat espanyol. A Tarragona tornen els contenedors de brossa tancats, el tancament serà progressiu i per a zones. L'Ajuntament hi dona 6 anys. Des de Cambrils, Oliver Klein, clau per una moció de censura o entrar en l'actual govern. I finalment, sobre economia, el salari mínim puja 700 euros a l'any, però Hisenda es quedarà 300 euros. Canviant de portada, ens centrem al diari Ara. La Unió Europea mobilitzarà en 5 anys 200.000 milions d'euros per impulsar la intel·ligència artificial. Von der Leyen anuncia un pla amb diners privats i públics per desenvolupar models propis. La catalana Travelpark és l'única empresa de l'Estat de les 60 que participaran en aquest programa. I xoc entre Sumar i el PSOE per si el salari mínim ha augmentat ha de pagar l'IRPF. I acabarem centrats a La Vanguardia. La Unió Europea activarà 200.000 milions per una IA pròpia. La major part de la inversió per competir amb els Estats Units i la Xina serà privada. Israel torna a assetjar a Gaza. Benjamin Netanyahu ha ordenat al seu exèrcit que es prepari per tornar a combatre a Gaza. Hisenda farà tributar pel salari mínim malgrat la protesta pública de Sumar, i ascensors i rampes seran obligatoris si veïns amb discapacitat els demanen. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals, i que com sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica més quina és la informació del dia.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
També una de les sintonies, crec, més clares que podem escoltar sempre en aquest espai, sempre secció habitual en aquest àmbit, i que ens ajuda a conèixer tota l'activitat i la programació que arriba des de l'Orga, a través de l'Orga del Vendrell, una programació que comença, de fet, ja aquesta mateixa setmana, i ho fa d'una manera molt, molt especial. Però anem per pams, perquè qui ens ho ha d'explicar i ens ha d'ajudar a introduir aquesta nova programació és qui sempre ens explica els concerts. El Lluís Cintes, que ja ens acompanya. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Tenc que fer una petita puntualització.
Ah, digues.
I és que quan surt la programació del temporada...
Sí...
Sempre a darrere del llibret hi ha la nostra programació,
val,
de l'Orga.
Així que ja està publicada.
Val, doncs. Sí, perquè aquest any el temporada s'ha publicat abans de Nadal per,
sí,
per donar opció...
Per promocionar el Nadal.
A que les entrades, que fossin possibles regals de Nadal, diguéssim, no?
Sí.
Per tant, de la nostra temporada ja, diguéssim, se coneix una mica, no?
Molt bé.
Però, bueno, com encara no l'han oficialitzada, no l'han presentada oficialment, ens permetem allò de fer els... mínims retocs,
sí.
I ja la presentarem ja la setmana que ve o wow. Quan sigui.
Eh? Sí que aquesta setmana el titular és aquest, eh? Comença la programació,
sí.
A l'Orga.
Comencem les activitats, comencem les activitats i a més la presentació d'un llibre opuscle, una cosa coral molt bonica que ha participat diverses persones, i sobre els goigs de Sant Salvador, de Benvingut Socies. I, bueno, ha estat una edició, diguéssim, propulsada per l'Orga, l'Orga del Vendrell, i on hem tingut la mà mestra també de l'arxivera, de la directora de l'arxiu comarcal. És a dir, que avui, en aquesta entrevista, avui tenc els dos capos, els màxims responsables d'aquesta publicació, que són, sí? Per una banda, el president de l'Orga del Vendrell, Xavier Mercader, i per l'altra banda, la directora de l'arxiu comarcal del Baix Penedès, Nati Castejón. Aquí els tens, perquè els hi puguis demanar moltes coses.
Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Són gent important, però són gent que són molt propera, eh? Ja els coneixem sobradament els dos, em fa l'efecte, no?
Què sí. Dius? Què dius, sí?
No, sí, no. Javier, digues que sí, no?
Home, jo no sóc ningú per Déu.
Sí, home, tenim confiança, ja, no, Javier? Això em referia, no?
Amb la Nati...
I amb la Nati també,
eh? Amb la Nati sou veïns,
per
no?
Això, exacte, amb la Nati. Més, som els primers que sempre inaugurem el pàrquing d'aquí sota, vull dir, som els primers a arribar,
sí.
Sempre. Sí, sí.
Cada un a la seva... A primera hora del matí.
Perspectives feines, i cada un una mica s'encarrega d'arribar primer al pàrquing. Bé, com dèiem, des de l'Orga del Vendrell, no només la promoció de l'instrument en programació de concerts, de la música, sinó també la recuperació històrica d'elements musicals històrics del municipi i figures importantíssimes del municipi, com és ara Benvingut Socies, que ja fa temps que esteu treballant, de fet, Javier.
Sí.
És a dir, teniu la banya amb aquest autor vendrellenc i recuperar-lo i reivindicar-lo, sobretot.
Això, sobretot. No, més que posar la banya, el que es va pretendre des del primer moment és de que una figura d'un músic tan important al Vendrell i que va néixer... va tenir la pega de néixer contemporàniament en Pau Casals.
Clar.
Pues és clar, l'ombra de Pau Casals és tan gran que doncs, bueno, vulguis o no vulguis, doncs, però bueno, nosaltres no deixa de ser un músic vendrellenc, que ens l'estimem i que va fer moltes peces per orga. Mostra d'això és el magnífic llibre que va fer la Nati. Però bueno, des de l'Orga està dintre, diguem-ne, de la voluntat que tenim. O sigui, el compromís que vam agafar aquest any fa 15 anys de la restauració de l'Orga, que farem uns actes que ja els anunciarem, a part de la programació, no solament era aquest el compromís de mantindre l'instrument, sinó de donar-li vida. I creiem que la forma de donar-li vida amb una restauració tan costosa com va ser aquella, en el qual hi van col·laborar tots els vendrellencs, o molta part dels vendrellencs, potser és revertir tota l'ajuda que vam tenir, no solament donant-li vida, mantenir l'instrument i fer concerts, sinó també ser una... que l'Orga fos un element divulgador i que allà on potser no arribi doncs, les institucions o qui sigui, doncs arribi a nosaltres, no?
Clar.
Mostra d'això no és solament aquest llibre que ara tenim aquí, del qual en parlant els dos dels autors, sinó que és tota la sèrie de publicacions que hem tirat endavant.
Val,
no?
Sí.
Alguna amb la Nati, d'altres amb el Jordi Quintana, i que, bueno, que són referents al Vendrell de músics, no? Sobretot de música. Jo crec que aquest no serà l'últim, però sí que serà l'últim d'aquest format, perquè el format és el mateix del qual fem tots els que han fet, com el del maestro i com el dels que fem cada any, que és la partitura que s'encarrega pel Vendrell de les Gralles.
Sí, recordo.
Doncs, el qual s'encarrega una composició i té aquest mateix format, no? I aquest llibre, arrel de la troballa de junt amb una sèrie de papers que em van donar, en el qual hi havia la partitura manuscrita del Benvingut Socies, que com creiem que tots els fons, com més compactes estiguin i més junts, la vaig donar amb la Nati concretament a l'arxiu. A partir d'aquí, doncs, és el fonament per començar a fer aquest
treball.
No? Aquest és una mica potser el raonament de...
Molt bé, sí, que és un raonament lògic, eh?
Bueno, vull dir, o l'explicació, no?
Si no haguéssim fet nosaltres,
ho hauria fet un altre, no?
Bueno, però en aquest cas, la casuística ha fet que sigueu vosaltres una mica que acompanyeu...
O no ho hagués fet ningú.
De totes maneres, jo crec que hem d'agrair la Nati, que va ser, ha sigut la coordinadora, a part que té una part, és la que, diguem-ne, que ha posat tots els elements amb solfa, valga l'expressió, perquè aquest treball, aquest magnífic treball que tenim aquí i que la gent podran, al partir de la presentació que es farà demà al vespre, doncs podran comprar.
Fantàstic. Nati, jo crec que també aquí hi ha un d'aquests ingredients que diem molt sovint, que és una cosa que a mi m'apassiona, que és aquest punt de descoberta, d'investigació que feu en moltes ocasions i que fas tu des de l'arxiu, que és això, no? Tot parteix de descobrir una partitura manuscrita, no?, d'en Benvingut Socies.
Bé, tant com ha comentat el Xavier, o sigui, i diuen els autors en el llibre, se sabia per la premsa, o sigui, per la premsa, per les cròniques de l'època, del 1894, i això ho vaig consignar en el llibre, a la biografia, que es va estrenar uns gotxos de Sant Salvador...
Amb una cosa que va organitzar la Lira.
Sí, amb un acte que va organitzar la Lira, sí, perquè ja ho explicarem. Per què? Perquè això ho sabíem, en el llibre constava, però ja allà el 2019, jo això... O sigui, no teníem aquesta partitura. No va arribar amb el fons del Benvingut Socies, la part musical. No. Per tant... Sí, ho vaig consignar la crònica, la referència, però no teníem la partitura.
Val.
Això és tal com ha explicat el Xavier, que ella, doncs, afortunadament, doncs, li van passar, doncs, aquesta partitura, que pertanyia al fons de la família Magrinyà Romeu. Aleshores, la Dolors Magrinyà Romeu, gran amiga del compositor fins als últims dies, tenia aquesta partitura, segurament potser el mateix músic li va regalar, li va obsequiar, i per tant gràcies a l'acte que va fer el Xavier de portar-la a l'arxiu s'ha recuperat.
Val.
Per tant, a partir d'aquesta troballa, tal com ha dit ell, i evidentment sense la feina del Lluís Cintes,
sí, ara
no haguéssim tingut l'edició d'aquesta partitura, doncs tot es va posar en solfa, no? Per poder, doncs, editar la partitura. I després, doncs, clar, es va ampliar perquè, clar, es va pensar que era una bona oportunitat de veure quina ha sigut la història dels gotxos de l'ermita de Sant Salvador, veure quants gotxos havien escrit dedicats a aquesta ermita, i per tant aquí hi ha, doncs, una confluència d'autors, cada autor té un capítol i un tema, doncs, envoltant d'aquests gotxos, no? Que potser podríem parlar una mica dels que participen, no?
Entre ells, sí, els que participen i els han de dir, per ordre i per... Sí, i per ordre alfabètic.
Vinga, va.
És el Salvador Arroyo, el Marc Casellas, la Nati Castejón, el Jordi Quintana i Lluís Cintes, un servidor, també participa.
Perdona, una acotació, que penso que és una fusió extraordinària entre músics, historiadors i arxivers, eh? És com una simbiosi, com molt... Aquest grup és molt curiós,
eh? Cadascú té un capítol i toca un tema. Per exemple, el Jordi Quintana ens parla dels gojos en general.
Clar.
Dels gojos, com se cantaven aquí, allà i tal, quina és l'estructura dels gojos. És a dir, que és molt interessant, mentre que tant Marc Casellas com Salvador Arroyo ens expliquen una miqueta l'història més vendrellenca, la relació del Vendrell amb Sant Salvador, amb l'ermita, amb el cant d'aquests gojos, no d'aquests, dels gojos d'en Salvador, que potser eren d'un caire més medieval, diguéssim. No? Aquests, que sapiguem, se van cantar l'any 94, i prou.
1894.
Per tant, aquí, tal com deia el Lluís, el que és important és veure, doncs, que aquesta composició musicada per Benvingut, però amb lletra, no ens oblidem de l'autor de la lletra, que és mossèn Josep Pont Dalmau. a un mossèn vinculat al Vendrell, tal com s'explica en el llibre, que va estar un temps aquí, i que vam tenir la sort, doncs, que evidentment tots aquests personatges que descrivim de 1894 confluïen al Vendrell. Per tant, benvingut Socias, que era molt jove, coneixia mossèn Josep, o sigui, ja coneixia el mossèn, coneixia a tots els que van participar en aquella estrena, tenien una relació d'amistat.
En aquella època, benvingut Socias ja havia acabat de sortir de l'escolania i estava estudiant a l'escola.
Devia tenir 17 anys, no?
Sí,
tenia 17 anys.
Molt jove.
Molt jove.
Per tant, aquí, aquesta estrena que es fa el novembre de 1894, canta un cor de noies, perquè aquesta peça és per un cor de noies. I qui dirigeix aquest cor? És molt significatiu, que això ja ho vaig detectar quan vaig escriure la biografia, un senyor que en principi no és músic, que és l'Emili Folc Andreu, marit de la Mariana Guimera de la Mestra.
Sí,
Guimera, que era la directora del col·legi, no?, d'aquestes noies. Per tant, aquí tenim una confluència d'amistats, ja d'un benvingut molt jove, però ja amic d'aquest matrimoni, i tots col·laboren per fer aquesta estrena, no? Vull dir, per tant...
I el cor de noies va sortir de la mateixa escola.
Segurament és la nostra hipòtesi.
Perquè llavors...
Col·legi Ibérico.
Sí, però en aquell moment la lira era un cor d'homes.
Clar, podia ser.
La mostra és que les partitures que Pau Casals dedica a la lira, com és el Clar de Lluna i els Mesos,
són totes per veus.
Per quatre veus d'homes.
Veus masculines.
Canvia aquest era cor de noies. Per tant, potser ja es va pensar per aquestes alumnes, no? Segurament.
Home...
No sabem.
Sí o no? Aquí sí. El músic explica'ns. No,
jo, clar, he analitzat una miqueta i penso que benvingut Socias, encara que tenia 17 anys, que l'any 94, 1890, no només va escriure això, jo ja he vist el fons i l'any 94 no va parar d'escriure. El nen benvingudet no parava d'escriure i escrivia coses molt maques, molt maques. El que passa és que els Goigs, jo penso que ell ja sabia que això no li cantaria l'Orfeo de Nostiarra, ni l'Orfeo Català. Ell ja sabia per qui anava això. I segurament el Colegio Ibérico no era una escola de música. Devia ser una escola que aprenien a brodar, que aprenien a llegir i escriure...
No, i
que
també francès. Ensenyava moltes coses,
però no era una escola de música. Per tant, ell sabia a qui anava adreçat. A part de que els Goigs, generalment és una cosa molt col·lectiva, perquè...
Clar, popular.
Se canta dins missa, és a dir, són els feligresos els que contesten la tornada, m'entens? Per tant, aquí va tenir la gran manya i la gran intel·ligència de fer una cosa senzilla, diàfana, bonica, simpàtica, fàcil, no? Va crear com una mena d'himne religiós. Ell se va sortir dels Goigs normals, a l'ús, diguéssim, no? I va fer una composició diferent. I a part, aquesta himne religiós acaba, de repente es transforma en una cançó popular. Per una cançó que és com un balset fàcil, és una cosa molt bonica, té molta gràcia, és a dir que aquí el jove benvingut Socias sabia de què anava i sabia el que volia fer, no?
Sí, demostra una gran intel·ligència per part d'ell, amb només 17 anys.
Amb només 17 anys.
És a dir, aquesta mentalitat, no?
I a més que, clar, en aquesta edat ell encara no sabia si com a metge seria dentista o seria podòleg o seria...
Sí.
És a dir que amb la música també hi ha aquestes especialitzacions, no? No és el mateix ser un cantant que ser un pianista o que ser un violinista o que ser un director d'orquestra, no? I ell ja anava encaminat al piano i es demostra amb la manera que té de tractar la part pianística. Es nota molt, perquè totes les obres que té d'aquests anys, 94, 95, 96, ja tenen un desenvolupament pianístic molt, molt acurat i molt bonic.
Ostres, que interessant.
Però recordem, faig un incís, que la primera composició que tenim d'ell conservada és de 1890. De la seva etapa a l'escolania.
Quatre anys abans d'això.
Sí, clar, sí.
Clar, és que per això estem parlant de molt joves, estem parlant de...
Ja tenia la Salve Montserratina, crec que n'hi ha una,
sí,
no?
Sí, clar, sí. Estem parlant de 14 anys aleshores, no? Aquesta primera composició devia tenir 14, 15 anys com a molt.
Clar.
Benvingut Socias, ostres. I la lletra? Anem una mica al contingut de la lletra. Això és una cançó popular, és un goig, en aquest cas a l'Ermita de Sant Salvador.
La lletra, els que ens hauria parlat molt és el Salvador Royo.
Clar.
Perquè ell conserva totes, com es diuen, els pamflets
aquests. Els impresos.
Els impresos de la lletra i tal, i es veu que cada any canviava una lletra, canviava una paraula, canviava... I ell conserva totes les impressions de tots els anys i s'ha posat aquí en el llibre, també és molt interessant per això.
I de la lletra del benvingut, concretament, què et sembla aquesta lletra?
Del benvingut?
La lletra del Josep Pont, d'aquest mossèn.
Sí, molt bé.
Sí, t'agrada. Sí,
m'agrada molt, sí, és la lletra dels goig dels darrers anys, diguéssim. No?
Potser és una pregunta agosarada, però un goig exactament què és? És a dir, com diferenciem un goig? Coneixem el goig de Santa Anna, Javier? Per això dic... No, m'ha vingut al cap que també el veu impulsar vosaltres.
És un càntic, unison es diu en català, no? Unison. És un càntic unison i fàcil i repetitiu perquè tot el poble pugui cantar en el seu sant.
Val.
I repeteix inclús a França.
D'acord. Aquesta és la característica principal d'un goig,
A França vaig sentir jo una noia que va fer un treball doctoral, una tesi doctoral, vaig sentir per la ràdio un podcast d'aquests que ara hi ha a Catalunya Música, i deia que ella havia trobat el goig a França. I que goig, la paraula goig a França, es veu que goig és el nom d'una flor.
Diu,
i d'aquí segurament també venen els jocs florals que el regal és una flor, perquè també és una poesia.
Ostres.
Això era la seva, segurament la
seva interpretació.
Sí.
La seva interpretació. Segurament. Bueno, però és maca, almenys
és maca.
Si s'inventava o no, ho sabem, però almenys és maca.
Té gràcia. Clar. Han de ser repetitius, han de ser fàcils perquè la gent ho pugui repetir.
Sí. Deia Javier que de goig, Santa Anna, quants n'hi ha? D'així d'oficialitzats, dos, a Santa Anna.
Tenim dos, un que és del 1800, que... Un que és del 1800, que és el que es canta ara concretament,
doncs
havia cantat fins que el Salvador i el Jordi Quintana en van fer un altre, no?
Val.
I llavors, diguem-ne que comparteixen, un es canta amb aquell cor popular que es fa el dia 25, que és quan arriba Santa Anna a l'església, que hi ha un cor popular conjuntament amb la banda de la Germandat, a l'orgue, dos grellers i quan es canten, i a l'altre que nosaltres fem les dues publicacions, i l'altre que es canta a l'ofici de Festa Major.
Val, d'acord.
De fet, el que es cantava a l'ofici de Festa Major era l'antic, per entendre'ns, fins que va sortir aquest nou, no? Que van fer aquest nou, no? Que diu el Salvador que li van carregar mossèn Barenys.
Val.
Bueno, doncs en tenim dos.
Bé. Perfecte, ara doncs arriba aquest goig a l'ermita de Sant Salvador, de retruc, suposo que el sant d'aquesta ermita.
A Sant Salvador també hi ha un ave,
Sí, també hi ha un ave.
Sí, l'ave de la Mare de Déu de Sant Salvador de Mar, que es va fer quan als 700 anys de la parròquia, que llavors va ser quan es va entronitzar la Mare de Déu aquella de fusta d'olivera i tota aquella història, no? Que el van fer la Carlota Valdrís i la Mireia.
Molt bé.
Mercader.
Així, doncs, ja els coneixem, aquests aves i aquests goig aquí al Vendrell ja són prou populars. Ara, però amb aquesta trobada i aquesta cerca d'aquesta...
Aquests goig que ara ens
ocupa.
Ens ocupa. Aquests goig surten completament del que entenem per un goig,
surten
completament. És com una obreta, és com... Quasi és com una obreta de concert.
Val.
És molt mono. És, surt. És
a dir... Bueno, però era un geni, aquest home.
Sí.
Sí, clar,
era jove.
A mi el que m'agradaria és que a partir de l'edició d'aquesta partitura això es pogués seguir cantant.
Val.
Ara ho cantarà, demà tindrem la sort de sentir el cor Songora cantant.
Sí. Ara en parlarem, ara centrarem en l'acte.
Centrarem en l'acte, però m'agradaria que se seguissin cantant perquè són molt especials. Igual, ara, per exemple, tenim un exemple aquí molt a prop, que són els goigs de Sant Fèlix.
Sí,
que allò és com una, allò és com un... Sí, de Vilafranca, que és com una òpera italiana, quasi, no?
Sí.
Aquí no, aquí
s'ha
senyit a una altra cosa molt més senzilla, molt més sincera, i més popular, però
o sigui,
també...
Jo crec que l'arrel d'això ve de que el 9 de novembre, o sigui, el 1307 és quan, mirem darrere, no?, quan es trasllada la parròquia de Sant Salvador de Mar al Vendrell.
Val.
Vale? I la creació de la parròquia de Sant Vicenç de Calders. En aquell moment hi ha un condicionat, com si diguéssim, no? Que és que cada 9 de novembre es baixarà amb rumiatge, amb peregrinació, digue-li com vulguis, al lloc on hi ha enterrats, perquè al costat de l'ermita hi havia el cementiri, allà té aquella font, allà era el cementiri, i es baixa a resar i dir un ofici per els difunts.
Els difunts que hi ha allà.
Això es va, més o menys, va anar fent, i aquí és quan surt que ja es fan aquests gojos allà baix. Val. Que ja es feia una peregrinació, un romiatge o una festa, com vulguis, que és el que surt en 1894, que organitza la lira en aquest moment. Val. Això surt al Vendrells, eh?
Sí, això, no,
no m'ho penso jo, i què dic, clar. Doncs, bueno, doncs ja té una raó de ser, no? Es fan allà. Llavors, amb el que deia el Salvador, això es continua fent. Abans es feia el 9 de novembre, tant si era dissabte, diumenge, dilluns, el dia que fos. Evidentment, si ara fem una cosa d'aquestes,
fem un dia laborable,
que fem perquè l'orga ho estem impulsant, això, o ho hem impulsat des del seu moment, però un dia cada dia
no,
serien
no,
tres,
sí.
Llavors el que es fa és acostar-ho al diumenge més proper. Llavors allà baix es canten uns gotjos que hi ha allí, que no són aquests, i es canta l'Ave, la Mare de Déu, el dia 1 de maig, que és quan es fa el dia de la Mare de Déu de Sant Salvador de Mar.
Val.
Que també es fa una altra cosa així. Aquests, bueno, no sé,
es clar. Podria cantar, no?
Sí,
alguna
però...
Perquè ara ja la coneixem.
Però no? Ara, sí, està publicada. Fa falta, fa falta un cor que arrossegui.
Clar,
la gent ja s'hi afegiran.
Sí, 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 clar.
Però...
Clar,
sí, perquè la part que canta la gent, diguéssim, és molt fàcil, és molt
sí,
repetitiu.
Bueno.
Clar, no?
Sí.
És molt repetitiu.
Aleshores, després de l'estrena del 1894, es va tornar a cantar en altres ocasions o no podem saber?
Jo quan vaig estudiar el Benvingut i el van deixar anar seguint, no em va aparèixer, però, clar...
No podem saber.
En les actes de la lira tampoc,
que es continua organitzant aquesta espècie de trobada, o digui-li
sí, però
com
que és, cantessin aquests gotjos no seran cap trobada.
Però seria possible, doncs, no? Ah, bueno, clar bueno, però mateix faltaria el cor de veus femenines.
Ja el trobarem.
És el problema.
Bueno, a veure, que si es va cantar o no es va cantar, no ho sé.
Però tindria sentit que s'hagués cantat.
Que va continuar fent, sí.
Té sentit...
Jo crec que...
No
jo no sé, són idees, no?, que sorgeixen quan veus tot això. I és que ell va fer aquesta composició per aquesta amistat amb el mossèn que va escriure la lletra, amb el matrimoni Falguimarà, per un cor de noia, si no l'hagués fet segurament per veus... perquè era la lira, per tant, hagués fet un cor d'homes. Però va fer per noies, una mica, doncs, com per...
Per elles.
Un obsequi,
suposo,
no?
Suposo que també, sí.
Els va fer un traje a mida.
Com una deferència.
Com una
deferència.
Però ara que
hi ha
l'edició
partitura...
feta esplèndida del Lluís, ara ja no hi ha excusa per cantar.
Ara és això.
Jo perquè veig la
partitura
és que és una obra escrita per piano.
Sí.
És a dir, això amb un harmònium no sortiria... Doncs
no entenc com ho devien fer, perquè un piano allà baix no el devien dur. Ara sí que pots portar un piano, diguem-ne, més o menys elèctric.
Això està... No sé, potser ho van fer amb un harmònium, però... Avui en dia amb un piano elèctric sí que es pot.
Avui dia sí, però en aquell moment jo no crec que hagués portat un piano.
Per això dic, o sigui, no sé, és una mica estrany.
Encara hi ha que investigar aquí, Nati,
encara
que no sé. Hi ha uns altres gotjos de Pau Casals, també.
Sí, bueno, aquí també, sí, també entre de tots els gotjos que ha comentat Lluís que surten aquí editats, en el capítol del Jordi Quintana, doncs ell comenta, explica uns gotjos de 1922, si no recordo malament, que es va musicar doncs, Pau Casals també.
Val.
Per una festa,
per
una festa que van fer a Sant Salvador.
El concert o aquesta presentació d'aquests goig de l'ermita Sant Salvador de Vendrell serà aquest dimecres, demà dimecres, dia 12, a partir de les 8 a l'Auditori del Tívoli, amb la presentació del llibre i amb el goig...
I amb l'interpretació
del cor a través del cor
sangre.
Molt bé.
I la presència de tots els que han pres part.
Es farà una presentació.
Cadascú parlarà. Els farem parlar tots.
I si algú el vol comprar, el pot comprar. El tindrà disponible
a 10 euros.
A 10 euros.
Sí.
Més barato que Andorra.
Pues sí.
Sí, perquè queda molt guapo, eh?
Sí, és molt xulo.
A part tindran la partitura per tocar-la.
Fantàstic, que bé. Doncs, a partir d'aquí endavant, comença ja aquesta nova programació i anirem parlant, suposo, eh, Lluís? Ens anirem acompanyant per explicar-ho.
Sí.
Fantàstic. Doncs gràcies per venir altra vegada.
Gràcies per acollir-nos, eh?
Una abraçada.
Vinga,
que vagi bé.
Adéu. Una foto ara.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes que era como lo dejaron en 2017, 2018, a los 1.184 euros al mes que está el gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional.
Tot plegat després que Sumar, Podem i el Partit Popular hagin registrat a la mesa del Congrés una proposició de llei per exigir al govern de Pedro Sánchez que eximeixi la tributació a la pujada del salari mínim interprofessional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està buscant data per celebrar aviat una junta de seguretat que traspassi les competències als Mossos d'Esquadra en ports i aeroports.
Farem el més aviat possible la junta de seguretat i a partir d'aquí, amb el mínim temps possible, assumirem aquestes competències. El País Basc, l'Ensanx, ha tardat, des de que es va traspassar aquesta competència, 8 mesos en fer-ho efectiu. Intentarem fer-ho en menys temps, també, diguem-ne, prenent nota de l'experiència d'aquesta altra policia autonòmica que es va a l'Ensanx. Per tant, queda reiterat el meu compromís, senyor Jové.
Ho ha dit al Parlament responent a Esquerra, que li ha recordat que s'havia d'haver celebrat a principis d'any i després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, anunciés que a partir de setembre els Mossos es desplegarien a ports i aeroports, però compartint competències també amb la Guàrdia Civil. I en mobilitat, a hores d'ara, els trens de les línies R1, R3, R4, R7 i RG1 circulen fora d'horari a causa d'una incidència a les instal·lacions de l'estació de Plaça de Catalunya. Els tècnics ja treballen per solucionar la incidència el més aviat possible. I el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme continuarà al circuit de Catalunya fins al 2031. Des del Departament d'Empresa i Treball han indicat que hi ha un acord per signar la renovació de MotoGP per als anys 2027-2031. La signatura es farà dijous a Montmeló i participarà Samper, també un representant de l'empresa organitzadora Dorna. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les notícies, el butlletí actualitzat amb la xarxa de comunicació local i que ens porta a segona part de Calaixera i que ens porta ja a passar 4 minuts a les 10. Avui és dimecres, 12 de febrer, programa número 3.720. Moltíssimes gràcies de veritat per fer-ho possible. En directe, en proximitat, com ha de ser, al 107.1 de l'FM, també ens podeu seguir per internet a www.rtv-alventrell.cat o també a través de la televisió i a través de Televisió al Ventrell, per suposat, i podeu posar imatge en aquest espai. Més coses. Ja contingut habitual, musical, cada 15 dies, un matí a l'òpera amb Antoni Gallardo. En res, anirem cap aquí. I a banda, l'actualitat comarcal a través de l'espai Connecta 14 que presenta i condueix la nostra companya Sílvia Martínez. Avui ens ha de parlar de pagesia, d'oli, de la terra, de la reivindicació dels pagesos, amb una conversa amb en Jordi Pasqual, que ell és el responsable d'Oli Torcum, un oli reconegut al nostre territori, però a més és el representant del sector en Unió de Pagesos. Així que en Jordi ens pot explicar moltíssimes coses. No us ho perdeu. Després del butlletí de les 10, agenda, cultura, secció amb el temporada i també participació i trucades, que no han de faltar. Així que va, molta cosa a fer i no perdem més el temps. Seguim i continuem. Segona hora, som-hi.
Calaixera, un programa unicat de tot.
Sempre queda prou clar amb aquesta sintonia i amb Wagner com a protagonista que parlem d'això, de música, d'òpera, però de moltes altres coses. Toni Gallardo, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
Com va això? Com estàs?
Bé, bé.
Esperem que avui la veu no ens falli perquè venim d'una fonia important.
Aix,
ara ànims. Promès que hem de fer una secció sobre òperes dedicades a malalties. Però els refredats, bàsicament. Tenia unes quantes de comèdies sensacionals.
Ja ho crec, ja ho crec. Ostres.
Ho hem de fer.
Molt bé. Doncs ànims, Toni.
Quan la pandèmia vam estar a punt de fer una secció d'òperes que tenien a veure amb pandèmies, precisament amb epidèmies, perquè hi ha unes quantes, eh?
Sí.
Però potser no en algun moment, eh?
Val, sí, potser
ara,
a les hores.
Ara potser algun dia, quan faci anys, 5, 6, 7, potser en parlem d'aquestes coses, sí.
Molt bé, doncs ja ho saps, sempre endavant i sempre a disposar del que convingui, el que calgui, Toni, això ja ho saps, com bé. Sempre.
Però avui la secció és molt diferent, això, i molt variada, efectivament, no? Escolta'm, començarem a escoltar una cosa, a la pista 1, que al·lucinarem. Perquè, clar, dius, què carai té a veure Maria Callas amb Wagner?
Sí.
Doncs entrem a la pista 1. L'obertura de Parsifal.
Ah, val.
I atenció, Maria Callas va cantar Wagner. Només el paper de Kundry.
Sí.
Que és el rol femení protagonista de l'òpera Parsifal, efectivament.
Ah, val.
I tot i així el va cantar en la versió italiana. No m'alemany que hagués cantat moltíssim. Cantat en l'altre sentit de l'expressió, evidentment, no?
Ja, ja.
I per què posem Maria Callas al mig i Parsifal? Perquè, mira, aquest cap de setmana, poc després d'estrenar-se, he anat a veure la pel·lícula Maria Callas.
Ah, bé.
Maria, en l'original, aquí, però si no ho teníem clar, Maria Callas.
Maria Callas, que quedi clar, sí.
Ens va agradar moltíssim, eh?
Sí, sí, val la pena.
Si la pel·lícula. I a qui no li ha agradat, és veritat, fem algun matís, eh? Qui vulgui veure una pel·lícula d'òpera no és el seu.
Val, clar.
Hi ha molta òpera, però no és un videoclip gegant d'òpera, com alguns es creien, no?
Ja.
Tampoc és una biografia de Maria Callas. De fet, és la història dels seus 7 últims dies de vida.
Ah.
A París.
Sí.
Trista, sola, abandonada, retirada dels escenaris. Malgrat tot, intentant tornar, tot i que la salut impedia, més a més, no? Ara, corulla de flashbacks de la seva glòria passada, perquè al fons és això, eh? És una gran reflexió premortuària, com que diem, de les glòries passades.
Val, val. És que realment va tenir una vida de pel·lícula, sobretot els darrers anys, no, suposo, Toni?
Una vida d'òpera.
Clar, exacte, d'òpera, d'òpera, cert, cert.
La seva relació amb l'Estat d'Olonases, per exemple,
sí.
Surt molt en aquesta pel·lícula. I tot just, una de les escenes més intenses de la pel·lícula, perquè mira que n'hi ha intenses, eh?
Sí.
N'hi ha operístiques. És un diàleg que tenen tots dos, un flashback en blanc i negre fins i tot, més a més, no? En què ella encara se la sent d'en lligar i ella resisteix, no? I la porta al seu dormitori li ensenya una estatueta grega que ha fet robada d'un museu. Per atendre ell únicament, com a peça robada no la pot exhibir.
Clar.
I li ve a dir que quan ell vol alguna cosa, quan vol la bellesa, si no l'aconseguís fàcilment, va i la roba.
Ui.
És una insinuació sexual, bueno.
Ostres.
D'altíssim nivell.
I tant.
I ell li segueix la conversa, dient-li que no s'equivoqui, però bueno, un pim-pam-pum interessant, no? I és molt intensa l'escena i mentre estàs allà se sent aquesta música de Wagner de fons. Això és una picada d'ullet evidentment als wagnerians, evidentment.
Clar.
La pel·lícula actualment, ja dic, molt interessant, tenint en compte això, que ha d'haver una història d'últims dies de vida de Maria Callas i com ella pensa en el passat. Recordeu que era la pel·lícula de Hollywood l'any 1950 que es deia Sunset Boulevard?
Sí, sí.
Un actiu del cinema mut, vinguda amb ells, sí. El cinema sonor, no? Que busca un guionista que li... És que s'assembla moltíssim. Aquest record del passat gloriós que ha decaigut i que ja no hi és, pues és que és això, jo he pensat moltíssim més a més.
Molt bé, que bé.
I atenció, una cosa que no només servidor, crec que altra gent del món de l'òpera no les tenim totes, que qui això el protagonitzava era l'Angelina Jolie.
Sí, sí, xocó una mica, no?
Que dius... Oh. Perquè, clar, per exemple, la semblança física no, eh?
No, no.
I tampoc és que hi ha una mica de maquillatge, però també un gran esforç, eh?
Ja.
Potser més el posat, el vestuari, però semblança física cap ni una, eh? Però, escolta, un cop vist, molt bé, eh?
Sí?
Sí. És que la Jolie no serà a la Callas, no ho és físicament, no? Fa playback, evidentment, també, fa prou dignament, no? Però sap trametre, saps el divisme de la Callas?
Ja, sí.
Aquella espècie de mal caràcter que tenia, també.
Sí.
Però de vegades un humor també molt sensacional, eh? Que la Callas també l'estirava allò amb efecte, eh? Ara, com volia.
Ja. Sí.
Sí, sí. La seva tristesa, tot això. I fins i tot, una cosa que és important, que sembla mentida americana, és que tenia un munt de sentiments, encara que no els semblés, més o més. Uh-huh. Jo crec que havent vist alguns reportatges, no hi ha la Cala cantant un escenari, un enregistrament, havent vist escenes de la seva vida real, entrevistes que l'hem fet, trobo que les actituds, els gestos que fa la Jolie, està molt ben aconseguit.
Sí, està bé trobat, que bé. Ho celebrem.
No s'hi assembla, però no és el tarannà. La forma inclús de parlar, més a més, de la Calas. Per tant, una gran interpretació.
Vinga. Doncs pel·lícula recomanada, per als amants de l'òpera i els no amants de l'òpera, que també poden anar a veure una bona pel·lícula.
Jo la sala on vaig anar, que és una sala en versió original, que sí. Un pliqui de sales costa, el cinema es va més a Barcelona, era plena,
Ah, mira, bona senyal.
Bueno, Maria Calas és una gran marca,
Clar, ajuda, ajuda. Molt bé.
Però una cosa que ens va agradar moltíssim, acabar una pel·lícula que té a veure amb l'òpera, amb això que sentim a la pista 2. Bé, els títols de crèdit s'assemblen al cor dels prelims de Nabucco, Però quan ja la Maria Callas s'ha mort,
sí,
hi ha un petit recull d'imatges d'ella en vida, d'ella de veritat.
Val, val, la real.
Sí. I sent això de fons.
Ah.
I sabeu de qui és això?
No.
És de Brian Eno, l'antic teclista de Roxy Music.
Ostres!
I que és, des que va deixar el grup, és una figura de la música electrònica de les darreres dècades.
Clar, sí.
Això es diu An Ending, The Ascent, o sigui, un final, l'ascens. Una partitura que haureu vist a moltíssimes. A unes quantes pel·lícules. Recordeu la pel·lícula de Zombies, que es deia 28 dies després?
Sí.
S'hi sentia.
Ah.
El grup de Traffic, també. Hi ha Trainspotting, aquella història d'uns drogats escocesos.
Sí.
Que sentia, a més a més. Però d'origen, aquesta partitura era una cosa creada per Brian Eno per un documental sobre la història de la NASA.
Ah.
Ni més ni menys. I aquest de Ascent, que és l'ascens,
val,
escolta, la NASA quan envia coses al cel cap on van cap a dalt, no?
Clar.
Escolta, fan un ascens, no?
Val.
Pues era l'escena final d'aquest documental.
Val.
Que es va acabar de tancar molts anys després d'haver-se començat, i amb la partitura aquesta, An Ending, editada inclús amb arxius, allò, amb àlbums d'estudi, per exemple.
Val.
Però era un que es deia Atmosphers amb soundtracks, o sigui, atmosferes i bandes sonores. Més
Val.
I què vols que et digui? Tocar, no sé si tocava musicalment, però que es crea aquest moment.
Sí.
Estàs en que l'ascens d'un coet és com l'ascensió d'una divinitat cap al cel?
Correcte, sí, molt ben trobat.
Pues,
sí, molt ben trobat.
I veu-la a ella de veritat. En els dos millors moments.
Vaja, que emocionant.
Bueno, momento lagrimeta, Saps la sala allò?
Clar.
Tremolant?
Sí.
Pues sí.
Molt bé, és un moment homenatge, moment homenatge cap a la gran diva que va ser Maria Callas.
Tirant de música electrònica, que no feia pel cas, però que es queia moltíssim en aquell gran moment.
Clar, ben trobat.
Tot això ho trobarem a les xarxes de la secció de Diment, facebook.com/romatiòpera, perquè en podeu gaudir l'estona que vulgueu.
Molt bé. I la pel·lícula que es va estrenar aquesta passada setmana, així que encara té unes quantes setmanes més de recorregut per a aquells que la vulguin anar a veure.
Estarà dies, però podeu anar. Molt recomanable en versió original, però també està doblada, si vulgueu.
Clar, molt bé. Fantàstic. Més coses, no, Toni?
Sí, tirem endavant.
De fet, tenim una pregunta de l'audiència que et fem arribar,
Sí.
Diu, per què quan escoltem la nostra veu enregistrada no ens sembla que és nostra?
Ai, caram. A veure, tu, Pere, quants anys portes fent ràdio?
Clar, jo porto, pues 25 gairebé.
Servidor no fa ràdio, però porta molts anys parlant davant de micros i fent comunicació. Clar. I periodisme, no?
Sí.
I ja no ens passa.
No estem molt acostumats, és cert.
Però
és cert.
La primera vegada també ens va sorprendre.
Sí.
I per què? Atenció, aquesta no és una pregunta per un programa de música.
Bueno.
Però com té a veure amb la formació de la veu, amb la seva percepció, i també amb el cant, com ara veurem a continuació, no? Doncs és possible contestar-la. Saps què hi ha en contestar-la? Saps què passa? Una gravació, un enregistrament, el micro que ens grava, capta exactament allò que l'oïda d'altres persones percep.
Correcte.
És la veu tal qual.
Sí.
O tal com la metem per la boca.
Clar, és, no? És com ens escolta la resta de gent.
Clar. I nosaltres, a la gravació, notem que la tenim menys greu, més estrident i aguda, i potser més forta, en el sentit de decibels, no? Per què? Després nosaltres no percebem únicament el que rep la nostra vida, que també ho rep, evidentment, no? També percebem el ressò que la nostra veu té dins del nostre cos.
Clar.
Especialment a un parell de cavitats, cavitats més o menys plenes de coses, que fan de grans caixes de ressonància, que és la caixa toràcica i el crani. El crani hi ha coses, eh? Hi ha un cervell més gran o més petit, alguns el tenen més petit, segurament, no?
Alguns serradures, també, em sembla.
Sí, també, també. Però allò és tou, no és pedra, per entendre's, i ressona bé, no? I la caixa toràcica, que al capdavall, a part de costelles i cor i tal, són dos sacs d'aire, que són els pulmons, no?
Sí.
Per què nosaltres la percebem, doncs, més greu, per exemple? Perquè els sons greus s'originen molt amb la ressonància de la caixa toràcica. Especialment.
Val.
Mentre que els sons més aguts venen de la ressonància del crani, dins del crani.
Val.
Com que la caixa toràcica és més gran que el crani, nosaltres no tenim més aquesta part greu de la veu.
Sí, sí, sí.
Per tant, en conseqüència, la gravació, l'enregistrament, la sentim més aguda.
Val.
I tenim la que tenim, que és la gravació, a més, eh?
Sí, 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 sí.
Per això tanta gent diu, jo seria barito, no baix, no, tu ets un tenor, a veure si... Passa que tu potser notes una veu tan gruixuda, te la notes,
sí,
que no és això, exactament, no?
Clar.
Però a partir d'aquí, això ens ha donat peu, també per algun suggeriment que hem rebut, de parlar de coses curioses.
Val.
Que tenen que veure amb això, amb com fem ressonar la veu, si més amunt o més avall. Anem a la peça 3 i ho expliquem de seguida. Händel.
Ah, sí.
Una famosa ària coneguda com a l'Largo de Händel.
Sí.
Encara que l'aire no és d'un largo, de l'òpera Xerxes, Ombra mai fiu. La part de l'ombra d'un arbre, eh? Però mira quin gran moment operístic, eh?
Sí.
Ja sortiu quan comença a cantar el cantant. Perquè és un cantant. Israelià, Mayan Rich. Què carai és aquesta veu tan femenina?
Sí, ostres.
Mayan Lich, que és un home, manifestament un home, té la veu molt femenina.
És curiós.
Dins de la veu de contratenor, que és això que estem dient.
Va.
Un contratenor. A part de cantar-lo al Mar Ribet,
sí,
em fa gairebé una versió pròpia. Amb ornaments molt seus.
Sí, sí.
I fa créixer moltíssim, jo que té apenes 30 anys, eh? Però canta com un veterà, allò... Oh.
Sí, amb un color molt especial, eh, aquesta veu.
Sí. És femení.
Sí, sí, és...
Però seria potser no d'una soprano, sinó d'una mezzo.
Sí.
O fins i tot una contralt.
Correcte. Però un cert deix de veu masculina. No sé com dir-ho, aquest color, sí, tan especial que té.
Sí, sí, sí. Ara expliquem de seguida què és això d'una veu de contratenor, que són els factors femenins, masculins, greus, aguts,
val,
que intervenen. També estarà penjat a la xarxa de la secció perquè ho pugueu gaudir, perquè és un moment meravellós, eh?
Fantàstic.
Però anem a la pista 4.
Vinga.
Vos sol canto un Marc Crudele de l'òpera Artaxerxes de Leonardo da Vinci, no pas Leonardo da Vinci, eh? És un compositor molt posterior. Posem aquesta pista i expliquem aquestes coses. El Pere, no sé si la recordes, l'he sentit alguna altra ocasió.
Sí, 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 la recordo, la recordo.
Coses també de contratenors.
Sí, sí, la recordo.
I el que és una àrea d'ibravura.
Val.
Franco Fagioli,
sí,
dels millors sonatinors actuals, entendeu perquè aquesta peça es diu De Bravura. Veu també femenina, bastant, eh?
Sí, sí, és veritat.
És masculí,
sí, 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 sí,
però amb molta força. a diferència de l'altre que hem dit abans, que està sortia per totes. És també una exhibició de les capacitats del cantant, evidentment, com tota àrea.
Val.
Però per la via de la força.
D'aquí la bravura, no?
De vegades se'n diu àrea di furore, quan la bravura és allò superlativa. Un contratenor és un cantant masculí, un home, de fet un tenor en origen, que canta els papers que van ser escrits per a cantants castrats.
Ah, val.
Als segles XVII-XVIII,
sí.
Era costum castrar les que cantaven bé, nois abans de la pubertat, perquè conservessin aquella veu de soprano, la veu infantil, com si diguéssim, una veu que se'n diu també de tiple. La veu de tiple seria la veu dels nens petits, nois, abans de la pubertat, i dels sopranos lleugeres, no dels sopranos dramàtiques, per exemple, que són més greus, no?
Sí.
Què s'aconseguia? Preservar aquesta veu per un efecte estilístic afegit, que era aquesta veu amb la ressonància d'un adult, d'un cos d'adult, com si diguéssim.
Val, sí.
Amb la qual l'efecte era espectacular.
Clar, tu diràs.
Això era la pràctica bàrbara, evidentment, i salvatge, sense cap mena de justificació, ni estètica, ni de cap mena, que va anar decaient, i es va anar prohibint per Europa. L'últim lloc que se va prohibir va ser l'actual Vaticà, curiosament, els Estats Pontificis, que es va prohibir el 1880, ni més ni menys. Però encara quedava algun castrat viu d'èpoques anteriors, no?, que van viure fins a principis del segle XX, no? Per què es feia això, a part dels efectes estètics? Doncs es feia perquè les dones, per exemple, no podien pas cantar en públic.
Ah, clar.
Ni al teatre ni a l'església.
Sí.
I el que seria entre els femenins, papers femenins, eren cantats per cantants castrats, efectivament.
Val.
Què va passar quan això va acabar decaient del tot i prohibint-se completament aquesta pràctica salvatge? Doncs que les dones, una de dues, van haver de pujar a l'escenari, ja podien pujar, passa que aquests papers, que tenien una certa capacitat vocal, no eren sopranos, però recordar que la sonoritat havien de ser mitjans sopranos o contralts. Però la veu, malgrat tot, algun puntet masculí, algun puntet, no? Els homes de mena normal, sense castrar, no hi arribaven, a aquestes tessitures, directament. Quart en segle, l'any 1940 i següents, un tenor lleuger anglès, Alfred Della, va inventar-se un sistema, una tècnica, per a que els homes poguessin cantar papers de contratenor. És un falset.
Val, clar, sí, el falset.
La veu no és natural.
Val, sí.
És un falset elegantíssim, refinat, molt ben treballat, no? Clar, no és un falset allò. Un xiscle, no. El Michael Jackson, que també a Thriller, cantava una nota de falset més o menys.
Sí.
És una cosa molt refinada. Però atenció, es tracta de potenciar al màxim el so agut i reduir al màxim també, que sigui possible, el so greu. Això com s'aconsegueix? Treballant la resonància del crani, bàsicament, que és com hem dit fa un moment, si recordeu, no? Hi ha més ressò dels sons aguts.
Val.
I tallar també el so, el ressò, a la caixa toràcica, que és un tema més greus. Això mai és un caixo faixa,
ja, clar.
Depèn de com s'ho faci el cantant. Els cantants que dominen molt bé la part aguda i poden tallar molt la greu, sonen com aquests sons d'ara, el Mayan Lick, per exemple, el Franco Fagioli.
Sí.
Ara tu sents, per exemple, el contrat en anglès, Mark Padmore, i té un puntet més masculí. Per què? Perquè a ell, si li escapa més, nota greu, no? És molt interessant el resultat,
Sí.
Però notes que no està agut. I per tant té un puntet més de masculinitat, dins d'aquesta veu, que se n'arriba molt la femenina.
És pura tècnica, això,
Sí, clar. I una cosa molt important. L'objectiu, qualsevol cantant, perquè això que diríem ara, de ressonadors facials, que és això, explotar el so agut del crani, serveix per tot, més a més, Però, clar, com més agut cantes, més cal, més a més, no? Es tracta d'intentar enviar, si pots, el so a un punt del crani que, per situar-nos entre els nostres dos ulls, una mica més amunt, entre les celles, com si diguéssim, centrat una miqueta més amunt, no? Allà, si aconseguissis dirigir el so cap a aquest punt, allà rebota, i el rebot d'aquest so dins del crani és l'òptim. És a dir, sona per tot arreu, però tot el so que puguis intentar enviar cap a aquest punt,
sí.
Aconseguiràs un gran rebot i un gran ressò dins del crani, més a més, i potenciaràs els aguts, més a més. I cosa curiosa per acabar aquesta part de la secció, recordeu el tercer ull d'algunes cultures orientals?
Sí.
Que se'l dibuixen aquí fins i tot al front?
Sí.
És aquest el punt. Casualitat o no?
No.
Però també està ben trobada.
Mira,
aquesta, més a més,
Sí.
Per tant, aquests cantants directament llancen el so a la mesura que poden cap aquí, cap al crani en general i cap a aquest punt, no?
Sí.
I intenten allò, limitar el ressò a la caixa toràcica.
Ostres, que curiós.
Encara tinc el so en marxa, per acabar d'escoltar una mica. fa sentir. Perquè el Fossilo té una capacitat d'ornamentar que és brutal, eh?
Sí.
El vídeo estarà també penjat a les xarxes.
Va, fantàstic.
Perquè pugueu veure la seva cara. És a dir, l'esforç que està fent, és a dir, que sembla que li surti com si no res.
Ja.
Però la cara es veu l'esforç descomunal, eh?
Clar, clar, clar. Ho està treballant.
Això no és fàcil de cantar, eh? Anem avançant, Pere?
Vinga, som-hi.
Sí. Bé, recordeu que fa 15 dies vam escoltar una atrocitat protagonitzada per del Sandra, una senyora italiana que pretenia cantar La Traviata.
Sí.
Recordeu aquell moment tan espantós? Segur que sí, perquè és un moment inoblidable, en la pitjor accessió del terme, inoblidable, a més, eh?
Sí.
I vam comentar que aquesta senyora feia bona a la Florence Foster Jenkins, senyora tinguda per la pitjor soprano de la història. Bueno, jo dubto que fos cantant d'òpera realment.
No, sí.
Una cosa espantosa i horrible. Però, clar, quan la ciència, ara sentirem un petit fragment, dius, com pot ser que algú que cantava? Per dir d'alguna forma que cantava així, va poder arribar a enregistrar discos i a debutar algunes de les millors sales de concert del món, al Carnegie Hall de Nova York, per exemple. Com va poder ser? Doncs ja no és perquè són monetària.
Ah, clar.
La senyora Foster Jenkins era una rica hereva, ni més ni menys, que tenia el somni de ser cantant d'òpera i a base de pressupost ho va aconseguir.
Clar.
És cert que va acabar envoltada d'un munt de desaprensius i estafadors que li menjaven l'orella, eh? Que tu cantes molt bé, que si no t'aprecies perquè sopranos rivals teves, eh? Paguin sempre que vingui a xular. Imagina, ella s'ho creia, a més a més.
Yeah.
Fins que un any abans de morir, el 1946, va debutar al Carnegie Hall de Nova York, patapam, i d'allà, d'aquell concert, hi ha un disc que val la pena tenir, està a les xarxes també, està al YouTube, no? Però sentim coses com aquestes. L'ària de la Reina de la Nit, de la Flauta Màgica de Mozart, que no és fàcil de cantar tampoc, però escoltem com ho feia ella atrevint-se... Bueno, és que s'ha d'escoltar, pista 5. Va aparèixer un any o dos després, però no té res a veure la tecnologia d'alta fidelitat, no?
Uh-huh.
Amb com se ven els discos de bas. És espantós igual, eh?
No la recordava, eh? No la tenia tan present, que ja n'havíem parlat, però no la recordava, eh? Tan horrible. Tan horrible.
Ara, quan sents la senyora aquesta italiana que pretén fer La Traviata...
Sí.
Fins i tot planteges coses. La Foster Jenkins encara provoca una certa compassió, m'entens?
Ja, sí, certa.
A més, no dic que es troben sobre la gent, bueno, perquè és mort, evidentment, no?
Sí.
Però sí, que això ella s'ho creia, pensava que sí, i s'atrevia amb tot, més a més. I tota la banda de desaprensius que tenia al seu voltant, no que ella fidel, de veritat, era el seu pianista habitual, que era el que la cobria com podia.
Ja.
De vegades, quan ja no arribava, ell tapava el piano, vull dir, en fi, arranjant sobre la marxa. Bé, aquest cicle era final, vull dir, que fos pagat, evidentment. Ara, al voltant, el marit, els representants que va tenir... Bueno, hi ha un parell de pel·lícules.
Sí, sí, sí.
Això es veu, més o menys.
Sí, 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 és veritat, és veritat.
I una anècdota curiosa, que també com a píndola informativa que fem, no? La pel·lícula americana, la protagonitzava Meryl Streep. I canta ella mateixa, Meryl Streep.
Sí.
No és un playback de l'enregistrament. Bueno, a més, la seva havia cantat, per exemple, a Mamma Mia.
Sí.
Canta ella, realment. Bueno, per cantar a Mamma Mia encara arribava. Però això no. Però saps què va passar amb la pel·lícula aquesta?
No.
Que no van poder recordar cap cantant d'òpera, de veritat, que ho fes.
Va, ostres.
D'una banda, pel prestigi, no? Vull dir, no? Cantant clar. Malament, quina mala fama, no?
Sí, sí, sí.
Van ser sí. Cantant així. I, per altra, que els cantants d'òpera normals, encara que fossin fluixets, no aconseguien cantar tan malament.
Ni de cap manera. Ni volguent, eh?
Realment se'm va dir, bueno, cap problema. Si es tracta de cantar malament l'òpera, ja canto jo. Tu no en sé.
Clar.
Sé més o menys cantar, però a mi em sortirà malament.
Sí, sí, sí.
I efectivament, canta ella, diria que l'Street, algo millor que l'original, fins i tot. Per a què veieu, eh?
Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, quin personatge.
Mica, també ho trobarem a la xarxa de la secció, perquè val la pena escoltar-ho, no per riure, sinó per no haver compadir-se i sentir empatia.
No, i tant.
Però un ser de fons tan desgraciat, no?
Sí, sí, sí. Manera. I tant, certa tendresa cap a Florence Foster Jenkins.
Sí, va, tendresa pot ser una mica que podem dir. Sentim.
Tremenda.
I acabem la secció, ens agrada acabar sempre amb molt bon to. I escolta'm, ara fa 35 anys d'uns dels moments més gloriosos del Liceu, però Liceu té tota la seva història, des que hi ha record i se m'han registrat menys, més a més, al febrer de 1990, per tant, fa 35 anys, es va representar al Liceu, com dèiem, l'òpera Electra, de Richard Strauss. Electra és que és allà una història, bueno, la soldata era grega, de Sòfocles, per entendre's,
Sí.
Una Antígona que reivindica el seu germà, com si diguéssim, no? I clar, és una tragèdia molt dura, que Richard Strauss la va portar al límit de la dissonància de les emocions per encara endurir-la més, És una òpera amb un acte que dura gairebé 2 hores, però només amb un acte, perquè tot sigui molt més intens, sense interrupcions ni pauses, no? Però que, escolta'm, concretament la nit del 4 de febrer, que va ser l'última de les funcions, de 1990, la que es va fer per Televisió Espanyola, i d'aquí l'enregistrament, més a més, va ser descomunal. Eva Marton, cantant d'Electra, i convertint-se en la nova reina del Liceu, no diré que fins a data d'avui, però encara, de quan en quan, que encara viu, apareix per Liceu i la gent se l'abraça encara, recordant aquell dia de fa 35 anys.
Ostres.
Anem a la pista 6, que ens tindrem un trosset. I també canta la germana d'Electra, que ho feia la soprano nord-americana Supazzo. De menys nom, però no es limitava a la rèplica, no, únicament d'Electra. Hi ha cantants que s'aboquen, completament. Eva Marto apunyalant el terra de l'escenari, però cops de puny, clar, és un moment en què l'Electra reivindica.
Sí.
Ha aconseguit recuperar el seu germà, reivindicar-lo i salvar-lo, a més a més, no? I està demanant que la gent que balli i que canti d'alegria, perquè han triomfat sobre el mal, a més a més, Però fa cops de puny damunt de l'escenari, Es devia fer mal,
Va, això.
Ara, d'una implicació vocal i actoral brutal.
Clar, d'aquí el resultat.
Jo he vist relacions molt grans, Són anys als teatres d'òpera i sales de concerts, però crec que mai en la vida, enlloc, he vist un públic tan rendit i entregat allò als cantants,
Sí.
Jo diria inclús que un públic embogit directament, L'emoció no és que fos molt llarga. Ara, la cridòria que va bé, cridòria d'alegria, evidentment,
Sí.
I els bravos. Bueno, va ser una cosa descomunal, El Liceu, ja fa 40 o 50 anys, totes les electes que s'han fet han estat molt bones, L'any 2016 en van fer una al desembre, que va ser també molt bona. És una obra que és molt difícil.
Sí.
I s'han de buscar cantants molt bons i preparar-ho molt bé, a més a més, I el Liceu, l'electe sempre ho ha fet. D'aquí el bon resultat.
Molt.
Ara, l'any 90, ara fa 35 anys. Ho va superar tot, I podem dir joiera.
Ah, que bé.
Allà, a més a més, no he sentit un vídeo, a més a més, Va. I ja per acabar farem la típica, típic fragment que acaba la secció, que és també aquest final d'Electra, una miqueta més endavant, és que tot el fragment és molt llarg, com si diguéssim, doncs, que havia, però també ho he fet en 2 parts, però també estan les xarxes.
Molt bé.
Anem a aquest final per acomiadar-nos, pista 7. Pensa, el llibre de Hugo von Hofmannsthal, lletista habitual de Strauss, brutal, Aquesta dient l'amor mata, ningú que l'hagi conegut continua viu. Tot a versos,
Ostres.
La lletra és magnífica, també, I bé, ho acabem d'escoltar?
Fantàstic.
Thank you.
Toni, gràcies.
Fins... Molt bé, les dues ovacions, tant de bo el Liceu poguéssim aplaudir tant com aquella nit.
Ostres, oida. Fins d'aquí 15 dies, Toni, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
A divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Arribem a 11:15. Alterem una mica com volíem fer el contingut de la segona part de Calaixera. Teníem previst anar cap al que connecta 14, que fem cada setmana en aquest espai a través de la programació també de la televisió d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez. Ho farem just després a la tercera i última hora. Ara volem anar cap a aquest apartat d'agenda i sobretot nova secció del temporada. Una secció que portem a terme amb els responsables d'aquesta programació que tot just comença aquest mateix cap de setmana.
Sí, i hem de parlar... això, d'arts escèniques, de música, de teatre i altres moltes qüestions a través d'aquesta secció que ja vam inaugurar en el seu dia. Secció amb el Temporada, una secció de propostes culturals a través això del Temporada que comença una nova temporada. Oriol Toldrà, com estàs?
Molt bé, molt bé. Content d'estar aquí, com sempre.
Gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Mm-hmm. I veus que va bé que oficialitzem aquesta secció perquè hem de començar amb una notícia.
Sí, malauradament sí, hem de comentar, i no és gaire bona,
no,
la veritat,
no.
Però bueno, sí, hem hagut de suspendre el concert que teníem aquest previst per aquest dissabte. Vaja. A l'Auditori Pau Casals.
Ja en vam parlar prèviament a l'altra secció, sí. Era un dels concerts importants de la temporada, començava allò amb força, però per motius de salut...
Correcte, era un cap de cartell que a nosaltres ens feia molta il·lusió, a més, bueno, amb la feinada que comporta. No és una proposta que vingui donada sencera, sinó que has de contactar amb la cantant i has de contactar amb el pianista, amb la Sara i amb l'Albert.
Clar.
I vam contactar amb ells, quadrar dates, i que no és fàcil, i que ens feia il·lusió a tots plegats, amb ells també. El que passa que per culpa de coses que són alienes a tothom, malaltia que, bueno, en aquest cas ha afectat a la Sara, doncs...
Bé, s'ha de cuidar, no?
Sí.
Un artista, una cantant professional, no deixa de ser com... Sempre ho acabem comparant amb això, però no deixa de ser un esportista d'elit. I s'han de cuidar les lesions perquè no vagin a més. I,
correcte,
i és el
aquí,
cas,
En aquest cas, ja dic jo, hi havia molta emoció i molta il·lusió, però quan salten les targetes vermelles has de frenar, si
no. Sí, sí, sí. La gent que ens estigui escoltant i que tenia entrada comprada, a hores d'ara segurament ja ha rebut el reembossament de la seva entrada.
Sí.
Això que permet l'aplicació, que ho hem de dir, eh? Ara a partir d'aquí entrades a través de l'aplicació del temporada.
Correcte.
Que arribats al cas, esperem que no torni a passar més, però arribats a aquest punt és molt còmode. Mm-hmm. Perquè tal com el pagues, tens el retorn dels diners.
Nosaltres això ens va anar molt bé ja. Ja vam tenir una prova realment important amb això de cancel·lar concerts i cancel·lar i haver de retornar entrades per la pandèmia.
Ostres.
I realment l'aplicació ens funciona molt bé. Una vegada vam anunciar que el concert estava suspès, automàticament vam tornar tots els diners d'aquells que l'havien tornat per targeta.
Val.
I els que no, doncs, estaven avisats, els vam fer un mail perquè vinguessin a que els retornessin els diners.
Bé, per això que no cal patir més. Però va, que no baixin els ànims.
No, 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 al contrari. És a dir, estem treballant en noves dates.
Exacte,
eh?
Ja s'anunciarà, ja s'explicarà.
El que passa que no és fàcil perquè, com et dic, són dos artistes que tenen unes agendes molt ocupades i ara, a més, amb cancel·lacions doncs serà encara més difícil, però estem treballant amb això, eh?
Va.
Ja et dic jo que en el mateix moment en què vam saber la notícia va ser la pròpia Sara que ens va trucar i ens va dir que li feia molta il·lusió, que li seria molt de greu perquè ja ha actuat. Vam tenir la sort de tenir-la al Festival Internacional de Música Bogosals l'any 2021 i realment la vam disfrutar molt. I ella també, i volia tornar-hi. I li va ser tan greu que vam estar parlant una estona, tot i que no li recomanava, vam estar parlant una estona i bueno, treballant en això.
Que es recuperi ben aviat, que pugui tornar als escenaris i tornar a cantar com sap cantar ella.
Correcte.
El diumenge, dia 16, sí, comença el temporada i ho farà amb un espectacle familiar, però de primer nivell, també.
No, 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 és brutal. És un espai, un espectacle que han creat els dels Brothers Bros i realment és espectacular, perquè sí que en un principi està recomanat per de 3 a 9 anys, però tot l'entorn ja la canalla pot actuar aquí en aquest, en aquest escenari que estarà dalt de l'escenari i tota la gent pugui estar dalt de l'escenari i és molt d'imatge, molt de so i interactuen els petits però els grans estan al voltant i poden disfrutar d'aquesta experiència, perquè al final és una experiència visual molt potent i musical, està clar.
Més, els Brothers Bros, que són primeres espases en aquest gènere, no només familiar, sinó del ball, del ball modern, podem dir-ho de moltes maneres.
Ells es ballen, bueno, el tema del ball del hip-hop, etcètera, etcètera, breakdance, ho porten fent bastant de temps, han vingut un parell de vegades al Teatre Àngel Guimerà amb les seves propostes, i ara han encetat aquesta proposta, aquesta via del ball més dirigit als més petits per entrar en aquest món del ball, de la música, del breakdance, etcètera, etcètera. I jo crec que és molt xulo, és molt, molt divertit, insisteixo. Sí que els més petits són els que interactuen més dintre d'aquesta zona de llum i color, però els grans, jo crec que és una passada de venir a veure aquest espai i aquest espectacle.
Bé, bé. De fet, els Brothers Bros han vingut amb altres espectacles, són assidus a la temporada, i això també és senyal que es teniu en compte, i és senyal que ho fan
molt bé. Quan realment els veus, els coneixes, primera, de la manera que treballen, que també és molt important.
Sí.
L'espectacle és molt xulo, però també quan treballen, i treballen bé, i treballes bé amb ells, és fàcil de treballar amb ells, això s'agraeix. I quan han vingut, han fet uns espectacles que realment han sigut brutals, perquè realment s'ho treballen molt, i ho treballen molt bé. I clar, evidentment, a la que et fan una proposta, doncs, bueno, els tenim en compte. I aquesta és una de les que ens feia gràcia per això, per aquesta vessant que encara no havíem explorat amb ells, que és la del familiar.
Això, i a més el hip-hop, el beatboxing, el disc-jockey, l'escratch, és tota aquesta música urbana, no? Un moviment urbà.
Ni més ni menys. O sigui, ells expliquen que està basat en la... És com una espècie de tribut, per dir una manera, a la pel·lícula de Breakdance de l'any 84.
Ostres!
Sí, i llavors, aquí, a partir d'aquí, el que realment s'intenta és bueno, donar aquest món i ensenyar el Breakdance, hip-hop, etcètera, etcètera, a través de dos personatges, una que es diu Hip i l'altra es diu Hop.
Ah!
Però n'hi ha algun més, hi ha un altre personatge més, i que tot és molt musical, és molt visual, és molt potent. I bueno, tenim dues sessions aquest diumenge.
Val, és veritat, això és important, eh?
Dues sessions.
Es fan dues ocasions el diumenge.
Correcte. Una primera a les 4:30 i després l'altra de les 6:30. I realment, aquestes dues sessions estan funcionant molt bé. També he dit que la primera ja està esgotada.
Sí?
Sí.
Uah.
I hem d'anar a la segona.
A dos quarts de set.
Sí. I realment, jo crec que l'acabarem omplint perquè és molt, molt, molt potent.
Fantàstic. Molt. Entrades disponibles en aquesta segona sessió, tornem-ho a dir, a les 6:30 per l'aplicació.
Correcte.
A través de temporada.cat.
Exacte.
Els divendres al matí
a l'Escola de Música,
de l'Escola Municipal de Música Pau Casals.
I abans de l'espectacle, la mateixa taquilla del teatre.
Si l'aforament ho permet.
Si l'aforament
ho permet. Fantàstic.
Sí, sí. Pues sí, sí, realment és això. Tenim, per una banda, una decepció d'aquest concert que ens feia molta gràcia, però tenim l'altre caramelet, que realment això també sí que ens fa molta il·lusió i que esperem que això agradi també.
Doncs excel·lent proposta, justament per aquest diumenge, per aquest cap de setmana. A partir d'aquí anar seguint la temporada, que de fet, ben aviat, d'aquí un parell de setmanes hi haurà espectacle, així que es tornarà a veure altra vegada.
És possible.
Amb tu o amb l'Alta Oriol, qui vulgui.
És possible, ja ho veurem.
Molt bé, gràcies per venir.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 9:15 del vespre i els dissabtes a 8:00 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Deixa't acompanyar per Ràdio El Vendrell, 107.1 de la FM. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Onze minuts per les 11, tot just, per l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local. Però abans d'arribar a aquest punt, també podem destacar altres informacions socials i culturals. La Regidoria de Gent Gran i Policia Local del Vendrell han organitzat un cicle de xerrades adreçades a la gent gran del municipi per tal d'oferir-los consells i assessorament per prevenir que no siguin víctimes d'estafes, de furts o de maltractaments. De fet, un cicle que han assegurat que en els últims temps s'ha incrementat els casos d'intents d'estafes, especialment via els telèfons mòbils, via internet. I per això són sessions obertes, gratuïtes a tothom, que es duran a terme els tres esplais d'avis del Vendrell aquests propers dies i aquestes properes setmanes. Per exemple, a l'esplai de la gent gran del Tívoli serà aquest divendres 14 de febrer a partir de les 5 de la tarda. A l'esplai de gent gran de Coma-ruga
serà el 18 de febrer a partir de les 11 del matí i a l'esplai de gent gran del Tancat serà el 27 de febrer a les 5 de la tarda. L'objectiu principal d'aquestes trobades és incidir en aspectes que afectin a la seguretat i a la prevenció personal de les persones d'aquest col·lectiu per tal de reduir la vulnerabilitat de la gent gran en relació a ser víctimes d'un delicte, anticipar i evitar futures situacions de risc, prevenir les principals amenaces per la seguretat de les persones grans i fomentar la confiança entre la policia local i el col·lectiu de la gent gran. Cal tenir en compte que aquest grup de persones són especialment vulnerables davant d'una sèrie de modalitats delictives, com poden ser els robatoris a domicili, els robatoris amb violència, intimidació i també les estafes. Aquestes xerrades serveixen per visibilitzar aquesta problemàtica, també la dels maltractaments cap a les persones grans, ja que es constata que la majoria dels abusos també que pateix aquest col·lectiu no transcendeixen. Per això la importància de l'organització i, si fos el cas, l'assistència d'aquests cursos. I també una mica adreçat cap a les persones grans, la Biblioteca Pública Terra Baixa, que participa en el projecte Més Digitals, és un programa per formar la ciutadania i acompanyar-la en l'ús segur i responsable d'internet i dels dispositius mòbils. Està impulsat per la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. És un projecte que s'emmarca dins la campanya A Catalunya ser digital no té edat. L'objectiu principal és organitzar més de 9.000 cursos arreu de Catalunya per millorar les competències i les habilitats amb els dispositius mòbils. Al mateix temps, es vol lluitar contra la bretxa digital a través de cursos gratuïts, presencials i dirigits principalment a homes i a dones d'edat avançada, tot i que també a col·lectius que es trobin en situació de vulnerabilitat. En el marc d'aquest projecte, la Biblioteca Terra Baixa es desenvoluparà un d'aquests cursos amb una durada d'unes 15 hores repartides en unes 7 sessions de poc més 2 hores cadascuna. Seran els dimarts al matí, a partir de les 10 i fins les 12, i, de fet, començaran el proper 4 de març, així que teniu temps per fer la inscripció. S'acabaran el 15 d'abril. Per participar-hi, cal anar a la Biblioteca del Vendrell, a la sala de lectura de Coma-ruga, i fer la inscripció, i s'haurà de respondre amb un senzill i breu qüestionari per determinar quin dels 3 nivells formatius que s'hi proposin serien adequats per aquesta persona que es vulgui inscriure, que estigui interessada. Els participants que completin el curs, a més, rebran un certificat d'aprofitament. I encara de ple en tota aquesta matèria social, ja estan obertes les propostes, tothom qui ho vulgui, la ciutadania en general, també entitats i associacions, per presentar la seva candidata al Premi Teresina Martorell d'aquest 2025. És el 13è Premi Teresina Martorell i serà otorgat dins els actes del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Bé, es poden presentar candidatures, ja sigui per motius, per mèrits, per qual es presenta. I enguany s'està posant un èmfasi especial en la difusió del guardó per tal que es presenti el màxim de candidatures. En concret, les propostes es poden fer arribar a través del correu electrònic Premi Teresina Martorell, tot junt, premiteresinamartorell@elvendrell.net fins al 17 de febrer. I s'ha d'ajuntar un petit currículum o la trajectòria de la dona que es proposi per aquest premi. De fet, aquest guardó té com a objectiu posar en valor la figura de la mestra i pedagoga Teresina Martorell i alhora reconèixer i fer més visible la tasca realitzada per dones en qualsevol àmbit social. Especialment aquelles que ho han fet en àmbits tradicionalment masculinitzats i que hagin treballat o que treballin al Vendrell projectant el nom de la vila, ja sigui a l'escala local, nacional o també internacional. De les propostes presentades seran les persones que integrin la comissió del premi les encarregades de valorar quina és la candidata escollida per ser distingida amb aquest 13è Premi Teresina Martorell. Doncs recordem-ho, encara podeu enviar la vostra proposta fins al 17 de febrer a l'adreça de correu electrònic premi@elvendrell.net. I altres convocatòries. I de fet avui acaba el termini, per això ho recordem, per poder participar en la imatge gràfica de la Festa Major del Vendrell d'aquest 2025. S'hi pot presentar i us heu d'afanyar qualsevol persona física, major d'edat o emancipada i empreses professionals o amateurs del món de la comunicació, del disseny o de l'art en general. Al web de l'Ajuntament, a www.elvendrell.net, podeu consultar les bases d'aquesta convocatòria, així com els detalls de la mateixa. I encara hi ha temps, avui fins les 12 de la nit, encara teniu temps per fer la presentació de la vostra obra, perquè pugui ser valorada. La finalitat de la subvenció és la creació de la imatge gràfica de la Festa Major i tots els treballs digitals que se'n derivin aquest 2025, com poden ser el programa, el cartell, el logotip, les plantilles per les diferents xarxes socials, els gots, els vinils promocionals, el programa de venda, les pancartes o el marxandatge, entre molts altres. I també parlant d'inscripcions, també recordar que ja està tot en marxa i que ja ha començat el compte enrere per la xatonada popular del Vendrell, que serà el cap de setmana del 22 i del 23 de febrer, dissabte i diumenge, en el punt neuràlgic de la Rambla, que justament aquesta setmana ja han començat els cursos d'aprenent a fer xató en les diferents escoles del municipi i que això, estan obertes encara les inscripcions per participar al concurs de mestres xatonaires adults. De fet, serà la 39a edició del concurs de mestres xatonaires i que totes aquelles persones, bé, entitats o grups d'amics, perquè hi podeu participar de moltes maneres per passar-s'ho d'allò més bé, un bon diumenge gastronòmic. Doncs això, justament podeu participar a través això, de la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell. Podeu trobar el formulari per poder fer la inscripció. Encara hi ha algunes places disponibles, però es poden esgotar. Així que si esteu interessats, el més important és que us inscrigueu com abans millor. I de fet, ja aquest proper dilluns, que serà ja la setmana prèvia de la xatonada, en secció de cuina i amb en Salvador Rovira ja parlarem àmpliament d'aquesta festa gastronòmica per excel·lència i totes les seves particularitats i les moltes activitats, els molts actes que s'han preparat al llarg de tot el cap de setmana. Recordem-ho, el 22 i el 23 de febrer, tot just la setmana que ve. I amb tots aquests apunts, ens plantem gairebé a les 11, minut i escaig per aquesta franja. Actualitzem les notícies com pertoca fer i després ens quedarà una tercera i última part. En aquest punt començarem amb aquest espai setmanal sobre la comarca Connecta 14. Sempre ho recordem, un espai també vehiculat a la programació de Televisió al Vendrell amb la presentació i la direcció de la nostra companya Sílvia Martínez. Avui sobre la terra, la pagesia, l'oli, l'oliva, a través de la participació d'en Jordi Pascual, que a banda de ser responsable de Torclum, que és una empresa d'oli, d'elaboració d'oli aquí a la comarca, també hi és el representant d'Unió de Pagesos d'aquest sector. I serà una conversa molt interessant en tots aquests paràmetres que ara hem dit, la pagesia, la terra, l'oli, l'olivera i la situació que estan patint últimament i que tant se'n parla, tot i que encara s'hauria de fer més. Doncs no us ho perdeu. I després ens quedarà ja una bona estona per la participació i les trucades, com és habitual, en el format habitual, i pels canals habituals que després acabarem de recordar. Doncs va, actualitzem les notícies i de seguida ens hi posem amb tot això. No us ho perdeu, que de seguida passarà. Fins ara.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La tributació a l'IRPF del salari mínim interprofessional ha centrat bona part de la sessió de control al govern central al Congrés dels Diputats. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retret al president del govern que el salari mínim tributi a Hisenda, mentre que Sánchez ha recordat al líder popular que el seu executiu ha incrementat un 60% el salari mínim, amb què el govern del PP era d'uns 700 euros.
Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos.
Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo. Para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2017, 2018, a los 1.184 euros al mes que está el gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional.
Tot plegant després que Sumar, Podem i el Partit Popular hagin registrat a la mesa del Congrés una proposició de llei per exigir al govern de Pedro Sánchez que eximeixi de tributació la pujada del salari mínim interprofessional. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que està buscant data per celebrar aviat una junta de seguretat que traspassi les competències als Mossos d'Esquadra en aeroports i ports. A banda, també pel que fa al projecte, en aquest cas del Hard Rock i l'informe ambiental, els comuns han demanat la compareixença immediata de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica perquè doni explicacions sobre aquest tema. Els comuns han sol·licitat també l'esborrany de l'informe del projecte redactat durant el 2023 i 2024. I Luis Rubiales declarava en el judici defensant que el petó de Jennifer Hermoso va ser consentit basant-se en la lectura del llavis d'un perit sense títol oficial. Avui és el torn dels altres tres acusats de coaccions, Albert Luque, Jorge Vilde i Rubén Rivera, per als quals la Fiscalia demana un any i mig de presó i també una indemnització de 50.000 euros. Se'ls acusa de pressionar Hermoso i el seu entorn perquè exculpessin a Rubiales. Un cop declarin tots els acusats, es presentaran les conclusions i el judici quedarà vist, volíem dir, per sentència. I el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme continuarà al circuit de Catalunya fins al 2031. Des del Departament d'Empresa i Treball han indicat que hi ha un acord per signar la renovació de MotoGP per als anys 2027-2031. La signatura es farà aquest dijous a Montmeló i participarà Samper i també un representant de l'empresa organitzadora Dorna. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Notícies actualitzades, com és de rigor i com és habitual, que ens porta ja 4 minuts a les 11 i que ens porta ja a la tercera i última hora de programa. Dimecres 12 de febrer, programa número 3720. Sobretot gràcies per fer-ho possible a través de tots aquests canals, en directe al 107.1 per internet o per televisió. I això enfilem aquesta recta final. Per començar, anirem cap a Connecta 14 amb la Sílvia Martínez. I després hi ha participació i trucades a través de WhatsApp al 638-58-99-88 o correu electrònic a calaixera@rtv-alvendrell.cat. Doncs vinga, de ple, en aquesta tercera i última hora. Som-hi.
La Calaixera, un programa únic de tot.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Programació compartida amb Televisió El Vendrell. De fet, som un ràdio i Televisió El Vendrell. Doncs bé, a través d'aquí, un espai setmanal anomenat Connecta 14 que recull l'actualitat de la comarca en qualsevol dels seus àmbits. És un espai que presenta i dirigeix la Sílvia Martínez, on en aquesta ocasió parla de terra, de territori, d'oli i de l'oliva.
Ens acompanya ja al plató del Connecta 14 Jordi Pasqual, responsable nacional del sector de l'oli d'Unió de Pagesos. Molt bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda.
Jordi, 5 anys ocupant aquest càrrec. Quin ha estat el període que consideraries més difícil?
Home, períodes n'hi ha hagut alguns de difícils. El primer que trobo més difícil va ser amb el Filomena, que va passar l'any 2019, doncs. Els freds del 2019, les nevades aquelles que van fer molt bé, doncs, 40 i pico mil hectàrees d'olivera, i jo era bastant novell amb aquest tema i em vaig tindre de, doncs, arromangar els pantalons i posar-me dintre aquest tema, que va ser prou complicat solucionar-lo. I després, a partir d'aquí, doncs, també hi ha hagut sequeres, hi ha hagut altres temes, doncs, prou importants, i ara, doncs, tot el que mou ara l'agricultura, que ja és prou.
Des d'Unió de Pagesos s'ha constatat que aquesta no ha estat una bona collita d'olives. Per quins motius?
Bé, l'olivera és un arbre dels que tenen més memòria de tots els que tenim. És molt intel·ligent, però té molt de memòria. I aquí, o sigui, de tot allà on es produeix olives, que és tota l'illa del Mediterrani, Espanya és el país productor número 1 del món, però Catalunya és el lloc on a la sequera s'hi ha posat més. Aquesta sequera ha durat quasi 4 anys. 3 anys van ser que cada vegada les produccions van anar baixant bastant empicades. L'últim va ser el 2023, que ja va ser una collita zero, una fasta aquí. I aquest any, doncs, la sequera va anar fins al mes de setembre, octubre, setembre, que és quan va començar a ploure. El raïm no se'n va salvar, perquè les produccions de raïm van ser pitjors que l'any passat, però el que és olivera, doncs, no se'n va sortir del tot bé, tot i que el Baix Penedès va ser una de les zones que encara es van alinear els astres i va haver una collita acceptable als arbres. El que no hi va haver, una collita bona, va ser dels rendiments que traia de l'oli, que podríem dir que de cada oliva hi havia la meitat d'oli que hi hauria d'haver com a norma general.
Parlaves ara de la sequera. Què n'espereu de la comunitat de regants del Penedès Garraf, que està en marxa, es va començar ja a constituir, però que no s'espera que això doni resultats de forma immediata, perquè és un procés molt llarg.
Sí.
Aleshores, mentrestant, s'ha de prendre alguna solució.
Mira, cal dir que la comunitat de regants és una cosa molt bona que s'ha començat a moure des de que la sequera ha sigut tan bèstia que hem estat per pèls de no tindre aigua per beure nosaltres. Això va efectivar que hi hagués molta aigua que estem llançant que es pogués aprofitar per regar, ja que no es pot aprofitar pel consum humà. Doncs aquí al Baix Penedès tenim una depuradora que engloba molts municipis i que li fem un tractament molt bo, que és un tractament terciari un bon tractament. I quan li han fet tot aquest tractament, que és caríssim, i el paguem entre tots, agafem l'aigua, el tirem al torrent i se'n va al mar. Llavors, aquesta aigua que tirem al mar no l'aprofita ningú, que podrien servir per serveis, per construcció, per el que sigui, doncs tampoc s'aprofita, i estem regant amb aigües potables l'agricultura, cosa que no s'entén. Fa 15 anys enrere, des d'Unió de Pagesos ja van començar a moure a veure si es podia aprofitar aquesta aigua. El que passa és que en aquell moment, doncs, no hi havia una sequera, però ja hi havia l'aigua, perquè fa uns 22 anys que es va fer aquesta depuradora. I sigui per el que sigui, doncs, es van començar a posar d'esquena des del Consell Comarcal, diem-ne, que és el que... no era el Consell Comarcal, però doncs, es van posar d'esquena perquè no es pogués aprofitar aquesta aigua, i ho van deixar estar perquè creiem que aquella aigua era prohibida i ho van deixar estar. I ara, al cap de molts anys, doncs, ja que teníem aquest problema d'una sequera tan bèstia a nivell espanyol o a nivell europeu, doncs hem començat a posar mà en aquestes aigües aprofitables. I aquí, hi va haver un grup al Baix Penedès, doncs, que va començar a moure, i sí, es va posar tot a punt perquè el Departament d'Agricultura posés fil a l'agulla i es pogués mirar d'aprofitar aquesta aigua. El que passa és que hi ha 4 punts que malmeten aquesta aigua, que agafen aigua salada de baix a mar, i es contamina l'aigua, contamina sala, que és aigua que la depuradora no sap treure. O sigui, la depuradora sap fer moltes coses, però no sap treure molta quantitat de sal que surt amb uns nivells de sal alts que no servirien per molts cultius dels que tenim aquí. Alguns sí que ho superarien, però altres no. I llavors, doncs, s'han de fer unes obres que són llargues. Això ja portaria un temps, però a més, doncs, havíem demanat per fer una comunitat de regants al Baix Penedès, per aprofitar l'aigua del Baix Penedès, però tot va rodar de que hi va haver altres veïns d'altres comarques, d'altres zones, doncs que s'hi van voler adherir. La Generalitat de Catalunya, Infraestructures, doncs va dir que a l'hora de fer una comunitat de regants és millor fer-la ben gran, perquè doncs tot va molt millor, suposo per ajuts i per tot el que sigui, va tot molt millor. Què va passar? Doncs que s'ha començat a fer tan gran que potser mor d'èxit, perquè doncs ara el que volen fer arribar l'aigua fins més amunt de Martorell, jo no acabo de veure, perquè l'aigua és la que hi ha. I llavors, doncs, no ho sé, suposo que tot això s'ha d'anar veient amb el temps, però també s'ha de parlar de la quantitat d'agricultors que hi haurà en el moment que hi hagi aquesta aigua, que es parla de bastants anys més endavant, i després que els preus que costarà doncs tot això, perquè doncs cada vegada hi ha menys agricultors, l'economia en aquest sector doncs no estava per tirar coets, i llavors doncs clar, si el cost per hectàrea és massa alt, a lo millor llavors diem que no i aquest projecte se'n pot anar a no risc.
Clar, quan es va presentar aquella reunió a Sant Jaume dels Domenys, ara fa uns mesos es va fer aquella trobada, una de les qüestions que es va posar sobre la taula és que havia de ser precisament un projecte sostenible, que el cost no fos superior als beneficis. I ara el que comentes és que s'està fent tan gran aquest projecte i s'hi volen adherir tants territoris que això es posa una mica en dubte.
Bueno, és que hi ha tota una sèrie de coses, clar, per posar rec en un territori hi ha d'haver una quantitat mínima de regants que signin. Si no hi és, doncs ho poden deixar ja per nul, no? Per això mateix doncs s'estan agafant altres zones perquè doncs tota aquesta aigua es pugui aprofitar potser en altres zones. Vull dir, el Baix Penedès també hem de saber cap on va el Baix Penedès, perquè doncs estem veient de que és una zona molt afectada per infraestructures. L'autopista, doncs es volen fer més sortides d'autopista perquè és una zona doncs que hi ha moviment. Cada vegada que es fa una infraestructura t'agafa un munt de territori i moltes vegades és zona conreable bona, i tot això doncs és territori que es va perdent. Si quan s'hagin fet totes aquestes infraestructures llavors es vol buscar territori per conrear, a lo millor doncs, no sé, a lo millor no quadra tot.
Provisionalment heu pensat en alguna solució si tornem a viure una etapa de sequera com la viscuda en els dos últims anys? Perquè què passaria? A part de que s'estan perdent els conreus, de que hi ha un problema de relleu generacional del que després parlarem, d'aquest increment de les infraestructures o projectes d'infraestructures, zones industrials, si a més torna a haver-hi una etapa de sequera com la viscuda darrerament?
Sí, mira, no cal que busquem una altra. Si aquesta sequera arriba a durar un any més, el Baix Penedès no hagués sigut altra vegada, o el Penedès en general, segur que no hagués tornat a ser mai més el Penedès que estàvem, que recordem, doncs, perquè la vinya té l'aguant que té una arrel pivotant que pot aguantar molta sequera, però quan es mor, doncs hi ha molta feina després, no? Tornar-ho a activar tot, no? Doncs si aquesta sequera arriba a aguantar un any més forta, potser doncs, el Penedès, que en diuen terra de vi, no hagués sigut més així. Imagina't si estàvem penjats d'un fil. Doncs si hi ha més sequeres, doncs jo la sequera me la miro com el Covid amb els humans. Vull dir, és una pandèmia que no es pot evitar i cada vegada ens afecta més.
Parlem de preus. El 2023-2024 el preu de l'oli va fer una pujada estratosfèrica motivada en gran part per aquesta sequera, per la baixada de la producció, però també apuntàveu des de Unió de Pagesos que es devia a problemes d'especulació.
Sí, mira, ho explico ràpid, la comercialització de l'oli en aquest país, que som els que produïm més oli i els que venem més oli a tot el món, del sud d'Espanya, perquè Catalunya produeix una tercera part del que consumeix. Però de l'oli que es fa al país, doncs hi ha molt poca gent que és el que mou el cotarro, no? Doncs què va passar? Doncs que estaven acostumats a tindre una gran producció per ells poder jugar a les ventes, no? I això sempre els hi va anar funcionant. Portaven dècades i dècades que això funcionava. Però doncs la sequera va anar afectant fins que la collita de l'any passat, del 2023, quan havien de florir els arbres, doncs què va passar? Doncs que gràcies a la sequera que hi havia i les altes temperatures que hi havia en aquell moment, les oliveres d'Espanya no van florir, però tampoc les d'Itàlia i tampoc les de Tunis. Què va passar? Doncs que tota aquella gent que havien tancat uns contractes de venda a altres països a un preu correcte, amb guanys de tota la vida, no? Doncs què va passar? Doncs que es van quedar que no hi havia producció. I fer l'oli no és com fer tornillos. Fer l'oli necessites olives. I com que no n'hi havien i no n'hi haurien, doncs es quedarien sense producció, però ells ja havien pactat uns preus en venda amb altres països que no es poden trencar així com així, perquè si no, doncs tenen problemes. Llavors, durant aquell any van estar venent unes quantitats d'oli a pèrdues. Va. O sigui, compraven a 10 aquí i venien a 5 allà on havien tancat els acords. Què va passar? Doncs que aquest any han de guanyar el que van perdre l'any passat. I aquest any doncs, no hi ha hagut una producció prou bona.
Però s'havia de compensar.
I s'ha de compensar. I s'ha creat una crisi fictícia que es diu que hi ha una gran producció al país, que no hi és, perquè hem de saber que quan es tanca l'any, que és el setembre, hi han d'haver unes 200-300.000 tonelades d'oli de remanent per fer el canvi d'any, de passar d'aquesta collita fins que no arriba la collita nova. Doncs fins i tot aquesta quantitat d'oli que sempre estava remanent no hi és. Llavors, només posar aquesta quantitat d'oli de remanent per l'any següent ja és una quantitat d'oli que no se n'ha d'oblidar del que collirem aquest any o del que hem collit aquest any. Doncs tot això ha fet de que ara mateix han posat uns preus al producte que molta gent no els hi surt a compte haver produït, perquè els hi han baixat tant el preu del producte que ja superen els preus de cost. I això doncs farà de que bueno, hi hagin problemes aquest any també.
Què podem fer els consumidors, si és que podem fer alguna cosa per garantir la supervivència del sector, si més no al nostre territori?
Doncs, Ueta, perquè un territori estigui viu, hem de treballar pel territori i fer sinergies. Fer sinergies no és res més que intentar deixar comprar el territori. Això és molt complicat perquè te'n vas a buscar producte a qualsevol gran superfície d'aquestes que ens creiem que són molt d'aquí, i quan mires el producte potser ve de Perú el producte, no? Però doncs intentar que hi ha molts productes que ens els estan posant aquí a uns preus el mateix que trobem aquí, com poden ser fruita, taronges, verdures, tot això, doncs almenys que siguin d'aquí, perquè bueno, després hi ha el que en diuen la petjada carbònica, de carboni, que hi ha verdures que han fet a 10.000 quilòmetres. Jo això ho trobo una aberració.
De vegades hem de triar entre dos productes de preu diferent i hi ha consumidors que, és molt lícit, trien el producte més barat, però que a la llarga surt molt més car, no? Perquè ens repercuteix socialment,
exactament,
econòmicament, no?
Exactament. Una mica és això. O sigui, no tot és trobar barat o comprar econòmic o tal, perquè si repercuteix el territori, doncs repercuteix per tots altra vegada, que de l'altra manera no.
Jordi, estem vivint aquests dies unes mobilitzacions de la revolta pagesa amb aquests cartells a entrades als municipis cap per avall, reclamant doncs, una intervenció seriosa i contundent per part de les administracions, de les diverses administracions, des de la Generalitat, a l'Estat, a Europa, unes reclamacions que posa sobre la taula el sector de la pagesia. Com ho esteu vivint des d'Unió de Pagesos?
Bé, Revolta Pagesa és un sindicat, un gremi que ha aparegut fa un any amb molta força, perquè hi ha molt de jovent. És molt interessant, perquè quan van anar a Barcelona, o vam anar, jo també hi vaig anar, a Barcelona amb els tractors, el primer que vaig dir i veure i al·lucinar va ser amb el munt de jovent que hi havia aquí. Jo entenc que qui fossin, perquè doncs, hi havia altres sindicats que fa 50 anys que hi són, com és Unió de Pagesos, que potser aquest nom doncs, no tenta anar-hi. Però vull dir, el Fio del Cap també és un sindicat que fa 50 anys que treballa per la pagesia. Aquestes reivindicacions doncs, són bones perquè tothom ha de mirar de fer coses per intentar revertir doncs, la situació que està a l'agricultura. Tot així, Revolta Pagesa, que està molt bé que hi vagin i que hi anem tots, però crec que es pensaven de que el primer dia que van portar els tractors, 2.000 tractors a Barcelona, l'endemà hi hauria una resposta i es donarien totes les solucions. I això no és així, perquè jo, sigui per sort o per desgràcia, he fet 10.000 reunions amb el Departament d'Agricultura, la Generalitat i tot això, tu te'n vas a reunir amb ells, pactes una reunió, una bilateral, et diuen que sí a tot, sí a tot, tot el que dius ho troben supercorrecte i sempre et diuen que trobaran solucions, però aquell sí és un no. Llavors, quan surts d'aquella reunió, el primer que has de fer és pactar una altra reunió per intentar que aquell no passi a ser un sí, i així successivament fins que és sí. Doncs aquesta empenta que hi ha doncs és molt bona, però s'ha de saber que els que manen no tenen tant de pressa.
A banda d'això, us trobeu molts problemes que entre les administracions es van passant la pilota unes entre les altres, és a dir, de la Generalitat doncs, hi ha coses que diuen són competència de l'Estat, l'Estat que això a la Unió Europea,
sí.
Hi ha regulacions, hi ha... I la burocràcia continua, no?
Exacte, això t'anava a dir, que va passant fins que diuen Europa. Quan diuen Europa ja has de callar. Per això és interessant que aquesta unió de productors no es quedi només aquí, sinó que sigui una unió amb tots els pagesos europeus. Perquè fer la força només en un país és molt difícil. Això ho vaig parlar amb el Pep Riera, que havia sigut el primer president doncs, d'Unió de Pagesos, em deia... la història està en arribar a Europa, perquè aquí sempre es guarden les espatlles amb Europa. Però això sí, tenim aquest problema de que això ho mourem en ple Generalitat, després te'n vas al Parlament perquè intentin posar-ho a la taula i hi hagi unes votacions perquè tot això tiri endavant, però és tan lent que moltes vegades acabes desertant, que crec que és el que volen, és aquest joc del gat i la rata perquè acabis desertant. Per això mateix és interessant que hi hagin aquesta empenta de sang nova perquè ens ajudin a que això doncs, sigui tiri endavant.
Una sang nova que veiem a la revolta pagesa, que veiem a les mobilitzacions, als carrers, a les tracturades, però que cada vegada veiem menys al camp. Quin problema hi ha amb el relleu generacional i quin problema hi ha específicament al Baix Penedès, que és una comarca que ja està força castigada, a la pagesia, i que si a més falla el relleu, quin futur li espera?
Mira, només dir que l'agricultura l'han vengut molt malament, des de fa dècades, perquè agricultura dolent. I crec que l'agricultura, tret de dos hàndicaps que té l'agricultura, que són la climatologia i els preus, no hi ha cap feina millor que l'agricultura. pitjor, m'agrada dir, perquè és molt lliure, és una feina molt maca, però tot això de vendre-ho tan malament ha portat a un relleu generacional que ens portarà molts problemes en breu. Perquè només cal veure, i ara parlo del Baix Penedès, però podríem englobar altres comarques que estan molt a prop, com és el Baix Camp, el Camp, que doncs, hi ha molta zona abandonada ja, molta zona que estava conreada, vull dir, abans el Baix Penedès es conreava fins dalt les muntanyes, tot això, a l'arribar a les maquinàries, doncs, ja es va abandonar, però doncs ara tenim molta zona bona, plana, que està realment abandonada. Això què portarà? Doncs portarà de que l'agricultura ja ha passat a ser secundària totalment i a partir d'aquí doncs, pot portar molts problemes, moltíssims problemes. Primer, quan en un territori no es produeix, ara parlo d'un territori, però això ho podríem englobar al país, quan en un país l'agricultura s'abandona, el país trontolla, perquè darrere de l'agricultura hi va tot. Darrere d'un enciam, darrere d'un raïm, d'una oliva, d'una taronja, hi ha unes caixes, hi ha unes ampolles, hi ha uns taps, hi ha unes etiquetes, hi ha un transport, hi ha gent que ho transforma, hi ha els restaurants, les botigues, és que hi va tantes coses que al moment que això desapareix, crec que tindrem un tamboret, si li tindrem tres potes, doncs no pot parar mai pla, doncs això és el que pot passar en un país, crec jo.
Jordi Pasqual, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per tot el que ens has aportat i ens has explicat. Molts ànims, molta sort.
Molt bé.
Esperem que els pronòstics vagin sempre en positiu i que tots els problemes que hem posat sobre la taula es vagin resolent a la mesura del possible.
L'agricultura té moltes coses positives, encara que quan ho es posem les negatives.
Que resolguin, sempre pensant en la supervivència de la pagesia tan necessària i que el Baix Penedès no en sigui una excepció. Moltes
Molt
gràcies
bé.
Per haver-nos acompanyat.
A vosaltres. Fins
la propera.
Gràcies.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
L'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell
y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Participació i trucades, com sempre, i a partir d'aquests instants, pendents d'això, d'aquesta interacció, de parlar amb vosaltres, de comunicar, de que ens demaneu cançons, sobretot, i tot allò que vulgueu a través d'aquests punts de connexió, que sempre són els mateixos. Via WhatsApp, el 638-58-99-88, molt fàcil, 638-58-99-88, o el correu electrònic calaixera@rtp-alvendrell.cat, però sobretot, el telèfon, el 977-15-70-69. Ben fàcil, 977-15-70-69. Cosa no es fa esperar i tenim ja la primera trucada d'avui. Bon dia.
Bon dia, estimat.
Maria Dolors.
Hola, tresor.
Com estàs?
Mira, bé.
Què dius?
Avui fa un dia així, bueno, humit, rufo.
Sí, a punt de ploure, ja estava sí, anunciat ja aquest dia. Sí.
Gotetes petites, però bueno, sí. Allò que van caient sobre les ulleres, que dius, quines gotetes.
El ximichurri aquell, allò, aquest ximiri aquest, sí.
Sí. Bueno, estimat, doncs, avui em poses... Fa molt temps que no te la demano, i m'agrada molt aquesta cançó, és una de les meves, com diu la Montserrat, de vegades.
Sí.
Aquella de Juan Luis Guerra i Julio Iglesias, que és compartit, la canten tots dos.
Vale.
Júrame.
El Júrame, molt bé.
Sí.
Fantàstic.
És molt... És una de les meves, sí, és molt ja antiga, del que sigui, però...
Bueno, està bé, està bé.
Ja la sentíem per casa per altres cantants.
I tant, no, tot té cabuda.
Després es va, com dius tu això, ho van fer redimir, no, com és la paraula?
Ah, ho van remasteritzar, quan dius, no?
Ah, exacte, sí.
Molt bé.
Pues molt bé, i se sent bastant bé, sí.
Sí, i tant, fantàstic.
Perquè ja és de més anys més cap aquí.
Molt bé,
bon,
doncs
estimat,
la posem de seguida.
Molts petonets.
Gràcies.
Moltes abraçades.
Igualment.
I bueno, i fins demà.
Fins demà. Sí, senyora. Exacte, demà cinema i després ja també aquesta bona estona per la participació, a banda de moltes altres coses, des de les 9. Molt bé.
Molt bé, carinyo.
Gràcies, Maria Dolors.
Fins demà.
Que vagi bé. Adéu, adéu. La Calaixera, cada dia de dilluns a divendres de les 9 i fins les 12, com diu la promoció. Hola, bon dia.
Bon dia, Pere.
Què diu, Jan? Com estàs?
M'has llegit el WhatsApp, no?
Sí, està.
Val, doncs, munts de la gàbia, Pere.
Molt bé. Què dius? Què t'expliques de nou, Jan?
Mira, jo, per animar la cosa, m'agradaria que posessis, perquè amb la meva dona aquesta ligada, En el amor todos empezar, de la Rafaela Carrà.
Molt bé, En el amor todos empezar. Molt bé, gran sí. Cançó. Perfecte, doncs vinga, Rafaela Carrà, que posa una mica d'alegria aquest dimecres, una mica gris.
Sí.
Molt bé, fantàstic.
Bueno,
doncs l'apuntem.
Escolta, demà tenim cine.
Demà tenim cine, en principi, sí.
Ah,
sí.
Perquè com que l'altre dia no sé què va passar amb el cinema. No. Ah, clar, vas dir que no podíem trucar.
No, exacte, cinema sí que en va haver-hi. No va haver-hi sí, participació. Sí. Però demà, sí, en principi demà no hi ha cap inconvenient,
bé,
i tot al 100%,
bé.
I tot on fire.
Bueno.
Vale?
Doncs quan puguem, el Pardal ja cantarà.
Vinga, molt bé.
Bueno, Pere, jo crit de sempre. Visca la cuina i visca tots els calaixeros i calaixeres.
Visca sempre, que vagi molt bé. Adéu. Tenim ja primeres peticions musicals de les primeres trucades. I va, no ho fem esperar massa, això. Aquest Júrame, de Julio Iglesias amb Juan Luis Guerra. Romántica, romántica, on les hi hagi, aquesta cançó, eh?
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Y yo te juro que yo mismo no comprendo a mi pobre corazón desesperado.
Cuando estoy cerca de ti, tú estás contenta. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más.
Júrame que aunque pase mucho tiempo, no has de olvidar el momento en que yo te conocí.
Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di.
Bésame,
con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero. Quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Dimecres gris, doncs no hi pot fer res. Cap a la música de Rafaela Carrà, que segur que ho aixeca, això. En el amor todo es empezar. La cançó que ens ha demanat en Jan Papalet, especialment cap a la seva dona, cap a l'Antònia.
Tú notarás que es un tormento y no te acabas de decidir. Para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Believe, 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 like. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 life. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota mi corazón. Live, 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 life. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
I a l'espera de més trucades i de més participació per aquests punts i en aquests canals, 638 58 99 88, missatge de WhatsApp, i trucades al 977 15 70 69, aquesta la posem nosaltres. El gran Miqui Núñez, i tot el que desperta, aquest noi, pura vitamina.
Vine, he escrit una cançó per curar les ferides, tu que sempre has estat la meva vitamina. Vas ensenyar-me com fugir de tot malson, caminant sense por. Crida, quan vulguis escapar de la rutina, quan no trobis el sentit d'aquesta vida. Tu crida, crida, quan no surti el sol i els dies no cantin i les nits ens classifarem, que tot el que sempre ens ha fos ens faci més fort. Junts som pura vitamina. Som pura vitamina. Sortir de la rutina. Som pura vitamina. Vine, t'he escrit una cançó per ballar nit i dia. Tu que sempre has estat la meva melodia, vas ensenyar-me com fugir de tot malson, caminant sense por. Deixem-ho tot, tornem a començar. Dóna'm la mà, no la deixis anar. Som com un riu desbocat cap al mar. Vine a ballar i oblidem tots els mals, que no ens marquin com hem de ser. Ningú ens diu el que hem de fer, els errors també van bé. Som la llum que ve després, quan no surti el sol i els dies no cantin i les nits ens glacin. Farem que tot el que sempre ens ha fos ens faci més fort. Estem junts, som pura vitamina. Som pura vitamina. Sortir de la rutina. Som pura vitamina. Vine, he escrit una cançó per curar les ferides. Quan estem junts, som pura vitamina. Vas ensenyar-me com fugir de tot malson.
Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
Busco el perquè sempre massa endins.
Hem rebut alguna cançó d'en Joan Buendía que prepararem i posarem de seguida. I mentre escoltem aquesta cançó d'en Roger Pedrós, no té tanta importància, tenim una altra trucada, una nova connexió al 977 15 70 69, així que saltem cap aquí. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Què tal?
Mira, a veure, jo voldria una cançó perquè el meu marit es va deixar el dia 9.
Vaja.
I es coneixia perquè havia vingut aquí a la ràdio. Era el Josep Maria Carrascosa.
Ostres, què em
dius? I ara he trobat el número teu de telèfon. No volia trucar abans.
Sí.
Però, mira,
ostres, quin greu que em sap. Ostres, molts ànims, i tant, durant molt de temps va col·laborar, no només aquí al meu espai, sinó que va col·laborar molt de temps als esports, amb en Guillem Soler, amb el Jordi Grell, ostres.
El Guillem Soler no tinc el número, si tu li poguessis dir...
Va, li farem arribar, sí, a veure si el podem localitzar, que ara ja el Guillem està en altres esferes, però si el podem localitzar li farem arribar. Ostres, quin greu.
Mira, ara mateix també estic aquí mirant coses i t'he trobat, i a més he sentit la ràdio, el número, dic, que mira,
bé,
és aquest.
Que bé, ostres.
Mira, doncs... posa-li una de l'Elvis, o ai, de l'Elvis, dels Beatles.
Dels Beatles, fantàstic, cap en Josep Maria Carrascosa. Sí. Ostres, m'has emocionat. Digue'm el teu nom, perdona.
Jo, Tere.
La Tere, ostres, Tere. Doncs t'ho agraeixo molt que ens truquis i que ens ho facis arribar, tot i que són males notícies, evident, però dins això...
No, t'ho volia dir, però no sé, no, en aquest... quan passa això?
No, no, i ara, no, no, amb això no cal ni que hi pensis, no pateixis. Ostres, clar, doncs, Tere, de bo, una fortíssima abraçada i el record ben especial i ben atent sí. cap a en Pepi.
Sí, nosaltres ens coneixem, vull dir que ens han vist i tot.
Sí,
quan fèieu la caminata aquella,
la trencacames sí. i entre d'altres, sí, i tant que sí. Tere, de debò, t'ho agraeixo moltíssim, de veritat.
I que li em facis una cançó dels Beatles.
Ho farem de manera ben especial, no ho dubtis, que ho farem.
Moltes gràcies.
Gràcies amb tu, Tere, de veritat. Adéu.
Cavallant van trobant la tornada, nunca el sent.
Vaja, notícies tristes.
Al final no té tanta importància, si lleuger com les fulles al vent.
Pepe Botero, que li dèiem, en Carrascosa, i tant, va col·laborar molt temps, això, no només amb la Calaixera, sinó amb altres espais d'aquesta casa, durant molts anys, durant moltes temporades. Buscarem una cançó ben xula dels Beatles. Ho farem. Ho farem de seguida. Mentrestant, això, anem portant aquests punts musicals, com aquesta cançó dels Stay Homes i els Figaflaues, Espurna.
Ja més que una espurna i reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així. Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100%.
Ojonis, dinosaures, dinotars, se'm fa l'estat de veneno, veneno, ja que estic veneno. Estic regant les plantes, meteorits i top els aire, veneno, veneno, la pressa és veneno.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espuna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així. Els somnis són bonics quan ens anem fent grans. Tots volem ser petits, tot i que els somnis són bonics.
La millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+ que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a 8:00 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 11:15 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. els dijous de 9:15 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
Vull fer una cosa ben especial i és que m'agradaria finalitzar ja amb l'última cançó en aquest homenatge a en Josep Maria Carrascosa. I voldrem acabar amb una cançó dels Beatles, com ens demanava la Tere, però això vull fer-ho al final i voldré acabar amb allò ja i dedicar-li, bé, no només tota la calaixera d'avui, sinó bé, totes les calaixeres del món. Ja que ell, durant molt de temps, com dèiem, ho va fer-ho possible a la vessant esportiva. Anem cap a altres peticions musicals. Ara com ara, com aquesta que ens ha enviat el Joan Buendía. Diu, podíeu escoltar un bon tema amb dos grans de la música, com Albert Hatman i Rafael, amb el tema Eres tu una mujer, que està sonant i que li dedica a la seva Loli. Salutacions.
Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir, y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Cuando te estremeces al volcar todo tu ser en mí.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
Doncs justament ho farem d'aquesta manera. Acabarem així, amb aquesta trista notícia per nosaltres, la que ens ha donat avui la Tere, la dona d'en Josep Maria Carrascosa, tornem-ho a dir, va ser durant molt de temps col·laborador d'aquesta casa, aquí a la Calaixera, però també en altres espais de la casa, parlant d'esport, moltes vegades també de l'esport d'una manera molt, molt irònica i molt divertida. Des d'aquí, un gran record cap a ell, allà on sigui, que la terra li sigui lleu,
se l'ha merescut, i cap a la seva família i directament cap a la tele, que ens ha trucat en directe. I com no, li dediquem aquesta cançó dels Beatles, Here Comes the Sun. Gràcies, demà hi tornem puntuals a partir de les 9.
I de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.